A Ràdio Maricel, a cel obert. Un quart d'onze. Tal com els comentàvem a l'inici d'aquesta segona hora, si tenen més o menys a prop la carta que en el seu dia va enviar Elisabet Pérez, doncs la poden mirar, la poden rellegir si volen. Va ser un dels arguments per discussió de bona manera, eh? No va ser pas un ple de grans discussions el d'ahir, però d'alguna forma, si volen refrescar-se la memòria i tenen la carta a prop, doncs us ho recomanem que se la puguin mirar. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, aquest va ser el principal motiu de discussió política en el ple d'ahir a la nit, però també va ser l'últim punt. Per tant, doncs, com seguirem l'ordre cronològic, ho deixarem pel final.
És aquest punt d'uns 40 minuts, més o menys, de debat? D'acord, doncs a la tercera hora tindran 40 minuts de debat relacionats amb aquesta carta. De moment tenen temps per a buscar-la, però hi ha moltes coses abans d'arribar-hi.
Va ser l'inici, podríem dir, del curs polític, el curs polític que doncs, després de l'estiu doncs, comença a reprendre, i per tant no va ser un ple excessivament llarg, almenys com els darrers plens ho han estat. A quarts d'onze gairebé ja estava, i això que ahir els regidors de l'oposició van tenir l'oportunitat de preguntar de manera extensa. Saben que en els últims plens, doncs, com hem arribat al punt de les 12, especialment els grups amb més minoritaris s'han quedat gairebé sense possibilitat de fer gaires preguntes perquè doncs, arribàvem al final del dia. Ahir els regidors van poder preguntar i ben bé vam estar una hora i escaig de torn de preguntes per part de l'oposició. Però abans d'aquest torn de preguntes, com dèiem, el ple, un ple on estava tothom present, un ple on l'equip de govern va retirar el que era el segon punt de l'ordre del dia, l'organització municipal en àrees i serveis, perquè, segons va explicar l'alcalde, s'havien detectat errades i, per tant, doncs, es va estimar oportú portar aquest punt a aprovació en el proper ple. I el següent punt, el primer que es va portar a aprovació directa, va ser l'aprovació de la pròrroga de la cessió d'ús del santuari de Nostra Senyora del Vinyet a la parròquia de Sitges, una pròrroga que arribarà fins l'any 2013. Saben que el santuari de Nostra Senyora del Vinyet és de propietat municipal i la parròquia en fa ús cedit per part de l'Ajuntament. Segons es va dir, a la informativa es va suggerir per part dels regidors d'algun regidor de l'oposició, ara no recordo quin era, que s'incloguessin en el conveni la possibilitat de la realització d'actes culturals per part de l'Ajuntament en el santuari. Sembla ser, va explicar Rafael Roig, que als administradors no els va semblar bé incloure això exactament, el fet d'haver de desenvolupar actes culturals, tot i que van deixar la porta oberta que en qualsevol cas si l'Ajuntament doncs, desitjava portar a terme algun acte cultural, doncs simplement s'havia de comunicar i es portaria a terme.
O sigui que els administradors el que no creien massa convenient és que quedés per escrit en un dictamen, en un conveni.
Lluís Mercè aleshores va expressar els seus dubtes que si l'Ajuntament és el que s'encarrega de fer les reformes a l'edifici, doncs que siguin els administradors els que diguin que no es pot posar per escrit que l'Ajuntament pugui desenvolupar actes culturals en l'edifici. En qualsevol cas, la cosa es va quedar aquí i es va ratificar, com dèiem, aquest conveni per unanimitat. També es va ratificar el següent conveni, aquí és el primer punt que ens aturem, un conveni entre Unilan Cementera i l'Ajuntament de Sitges sobre la cessió gratuïta d'un vehicle d'ambulància i la cessió a precari d'aquest vehicle als bombers voluntaris, aquí diu els bombers voluntaris de l'Ajuntament, són els bombers voluntaris de Sitges. Sí, hi ha alguns errors en, la, en el text, en el redactat, no és el primer que trobarem, no és l'últim que trobarem.
És obvi, oi? Perquè, però resulta... No, crida titular, l'atenció, eh?
Crida l'atenció que en el titular estigui l'error.
Crida l'atenció. Una ambulància que es va presentar fa temps, eh? Va presentar fa aquest estiu, em sembla que es va
aquest
presentar.
Aquest estiu es va presentar aquesta ambulància i això va servir al regidor Armand Paco per repassar la col·laboració que l'Ajuntament ha vingut mantenint amb la cimentera i amb les pedreres del Garraf durant els darrers temps i que doncs s'ha traduït en resultats com un vehicle nou pels bombers, la creació de la font de les basses, el trasllat d'una barraca de pedra seca que estava en l'àmbit d'explotació de la pedrera, en una rotonda, o també doncs ara aquesta cessió de l'ambulància. Armand Paco.
Fruit d'aquesta col·laboració és de rebut doncs, fer menció de les coses que s'han anat aconseguint en al llarg d'aquests ja 5 anys. Estaríem parlant per un costat del camió de bombers que en el seu dia va ser cedit als bombers voluntaris i que precisament valgui la qüestió, una de les primeres actuacions que va tenir que fer és precisament un petit incendi que van patir a la fàbrica de ciment Unilan. No? La segona qüestió que vostès també recorden sobretot ha sigut la intervenció en l'àmbit del Parc Natural del Garraf i jo diria que de manera destacada la reconstrucció o el trasllat de la font de Montseva. La tercera també bastant evident i que hem pogut gaudir ja des de fa uns mesos és la reconstrucció d'una cabana de pedra seca a l'entorn de la rotonda de Campell i finalment doncs, enllestim aquesta col·laboració doncs, no només amb el cobrament del pla de labors de cadascuna d'aquestes empreses sinó sobretot amb la cessió d'aquesta ambulància, una ambulància que si no tinc mal entès està pressupostada amb més de 200.000 euros i per tant que estarà a disposició dels bombers i sobretot i el més important per donar servei a la ciutadania de Sitges. Per tant, des d'aquí doncs, agrair la col·laboració que han tingut a l'empresa i sobretot manifestar que continuarem treballant per obtenir quantes millores siguin possibles i necessàries per la nostra vila.
Per tant, sàpiguen que els bombers han canviat la seva ambulància. La que tenia uns anys i molt durs, perquè com ens comentaven els propis bombers, gairebé la feina assistencial supera la feina pròpia per la qual és conegut el cos de bombers, sigui voluntari o no sigui voluntari. Per tant, aquesta ambulància que es va presentar durant aquest estiu a les portes del Parc de Can Robert va ser també protagonista d'un dels punts de l'ordre del dia del ple.
Un ple que va començar força ràpid, els primers punts doncs, van generar poques paraules, la ratificació del conveni signat entre l'Ajuntament de Sitges i l'Agrupació de Valls Populars per la cessió a precari de l'edifici del Palau del Rei Moro de Sitges. Fa crida l'atenció aquest cessió a precari, però sembla ser que jurídicament s'ha de dir així.
És el terme que es fa servir.
I aleshores doncs, no és que quedi en precari, sinó que s'ha de dir així. Uh-huh. La ratificació també d'un decret d'alcaldia d'interposició d'un recurs contra una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'urbanisme al municipi de Sitges no es va explicar, simplement doncs, es va aprovar amb l'abstenció d'alguns dels grups de l'oposició. La ratificació del decret d'alcaldia d'aportació econòmica al Club Patí Sitges en concepte d'inscripció a la Lliga Estatal o l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club Nàutic de Sitges per la cessió d'una embarcació Duarri SR6, que no sabem si és aquella barca vinyet que sortia al diari de Vilanova. Tampoc
es va especificar més.
Encara una altra, una ratificació d'un acord de Junta de Govern d'aprovació de pròrroga del contracte de servei per la gestió de la llar d'infants municipal al Cerculet a través de concessió administrativa a la mercantil Educare 21. I encara dos convenis més, l'aprovació va tres o quatre convenis més. Primer, dos que es van aprovar junts, un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'entitat La Saca, Sitgetana de Cultura i Animació, i un altre entre l'Ajuntament de Sitges i l'Associació Cultural Ateneu Popular de Sitges. Tots dos es van aprovar també. Un altre entre l'Ajuntament de Sitges i l'Institut d'Estudis Penedesencs, aquí en Charles Parés, que és membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, es va absentar de la votació. Tots es van aprovar per unanimitat i l'única que va generar una certa controvèrsia va ser l'acord, llegim textualment, tot i que el text no era aquest, el conveni del projecte Montbagant entre l'Ajuntament de Sitges i la Fundació Gustavo Puente. Després, sembla ser que el dictamen no era això, això ho explica Gavi Serrano, sinó que era recolzar les xerrades del Prado organitzades per la Fundació Gustavo Puente. Aquí Andreu Bosch va expressar les seves reserves sobre l'activitat de la Fundació, especialment les primeres xerrades al Prado, que doncs, sembla ser que no van estar suficientment explicades, i Àngels Parés també s'hi va afegir, explicant que manifestant que s'hauria d'explicar bé en què consisteixen aquestes xerrades. Gavi Serrano va dir que l'enunciat de l'ordre del dia estava equivocat i que l'únic que es dona suport és a les xerrades, però no es valoren les de l'any passat, si van anar bé o no van anar tan bé, sinó que es valoren i es dona suport a les de l'any 2008. Escoltem, per tant, Andreu Bosch, Àngels Parés i Gavi Serrano.
Voldria justificar la nostra abstenció, l'abstenció del nostre grup en aquest conveni, no perquè no s'ho mereixin, però tampoc perquè no acabem de veure clara la implicació en el poble de Sitges, quin benefici social hi ha, i en tot cas doncs, aplacem en una propera votació o en un proper debat en aquest mateix ple la conveniència de donar suport per part del govern municipal a aquesta fundació. Sabem, hem tingut queixes que, per exemple, la primera de les activitats que van organitzar no es va anunciar adequadament, i a més el mateix Prado no en tenien ni idea de que allà es feia una activitat com aquesta. I per tant, doncs, bueno, que sabem que de moment no hi ha una valoració positiva per part dels ciutadans, o molt positiva, per això ens abstenim.
Moltes gràcies, senyor Treubós. Senyora Parés.
Sí. Jo també el que, mirant la documentació en l'informe del ple, posa aquest conveni de no sé què, Montbagant, i en canvi a l'informativa no se'ns va explicar, és a dir, el conveni no surt. Llavors s'hauria d'explicar què és això, perquè el que aquí senzillament posava era el conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Gustavo Puente, amb tota una sèrie de propostes, però ara aquí amb l'aprovació no diu el mateix.
El que diu aquí és l'aprovació del conveni del projecte Montbagant. Correcte, senyor? No, digui.
A veure, el que aprovem, si no la secretària ens ho pot dir, en el conveni que passem a aprovació és l'aprovació únicament entre el conveni entre l'Ajuntament de Sitges i la Fundació Gustavo Puente. Sí. Que, a més, mirem el dictamen, el que estem recolzant són les xerrades al Prado, l'activitat que estan fent, i realment el que em sorprèn molt també és el fet...
Està equivocat a l'enunciat.
Sí, l'enunciat de l'ordre del dia, sí.
A l'ordre del dia.
Però el dictamen...
No és el projecte Montbagant, sinó que és el projecte d'un conveni per al tema que diu aquí.
I que amb nosaltres, amb les converses que hem tingut amb el president del Prado, perquè les tenim, ells són coneixedors de les activitats que fan el Prado per part d'aquesta entitat. El president,
Sí, el que s'aprova és el que tenen vostès en el dictamen, no el titular, el titular aquest no. El que es passa a aprovació és el que va passar al... D'acord, senyora Parés?
Si em permet.
Digui'm.
Jo em referia no al desconeixement de totes les activitats que hagi pogut fer aquesta fundació, sinó la primera activitat.
Correcte.
Tenim coneixement d'un parell de ciutadans que hi van anar i allà al Prado no en tenien ni idea que allà s'havia de fer aquesta xerrada.
Estem parlant, perdona, senyor Andreu Bosch, estem parlant d'activitats que aquesta xerrada del Prado van començar l'any 2007 i en aquest moment estem aprovant un conveni el 2008. Són les activitats, jo no sé si el que van fer en el mes de setembre del 2007 van anunciar-ho bé o no, o van anunciar, però el que estem fent és donar suport a una entitat que presenta el projecte, com la resta d'entitats, per activitats del 2008, per activitats que ha fet del gener, febrer i març i que pensa fer en octubre, novembre, desembre. El que s'ha avaluat a nivell tècnic i per això fa la proposta al ple de donar-li aquesta subvenció.
10 i 28 minuts que nosaltres recordem, aquestes xerrades se celebraven a l'escenari del Prado, o almenys així eren publicitades, diguem-ne, per una mica fer el joc a l'inversa respecte a les xerrades habituals, que el públic fos a l'escenari del Prado i almenys així es publicitava en el seu dia. Però bé, es va parlar més de les que han de venir que no pas de les que han passat.
Ah, això mateix. Més coses, aprovació, aquí ens tornem a aturar, aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana d'Usos del Centre Històric de Sitges. Marquero, el regidor del Centre Històric, va explicar que l'objectiu és impedir determinat tipus d'activitats, establir una superfície mínima perquè es desenvolupin determinades activitats, prohibir la venda directa al carrer, regular les terrasses, especialment en els espais estrets, o deixar clar que hi hagi un mínim de pas en determinats carrers, i finalment doncs, va acabar l'argumentació Armand Paco, que va dir que aquest pla era una obligació que ja es recollia en el pla general. Escoltem primer Marquero i després Armand Paco.
Pla d'usos, per entendre'ns, que avui portem a aprovació definitiva del ple d'aquest Ajuntament, vol i pretén assolir els següents objectius. Primer, reforçar els principals itineraris comercials impedint usos no comercials en les seves plantes baixes, usos que no ajuden a potenciar l'atractivitat comercial, com despatxos professionals, serveis administratius, per exemple, bancs i caixes. Segon, protegir la façana marítima tant pel que fa a la ribera com a Sant Sebastià, apostant per la restauració de qualitat i prohibint, per exemple, establiments del tipus fast food o menjar ràpid. Tercer, posar en valor la renovada avinguda Sofia, limitant les activitats a certs nivells d'excel·lència. Quart, preservar el nostre centre històric d'activitats com, per exemple, un taller de vehicles, una missatgeria, una empresa de transport, magatzems de productes de la construcció, un locutori o un bassar, preservar que no s'hi puguin posar aquestes activitats. Aquest espai queda planificat com un indret per a la restauració i als comerços lligats a la cultura, a les entitats culturals i a la indústria de tradició artesanal, sabates o agrícola, vins i caves del nostre municipi. Volem establiments de qualitat amb espais dignes. Per tant, amb caràcter general, no volem minifundisme. Per això es regula una superfície mínima de local, una superfície mínima d'atenció al client, de cuina, d'espai per contenidors o d'emmagatzematge de taules i cadires. Es prohibeix clarament la venda directa al carrer. Finalment, és una novetat d'aquest planejament la regulació de terrasses. Fins ara, com vostès saben, les autoritzacions eren discrecionals per part de l'administració. Amb aquesta normativa es pretén introduir criteris reglats com espais mínims de pas per a vianants, prohibir la instal·lació de terrasses en carrers estrets. Estic segur que ningú voldria una terrassa, per exemple, al carrer Jesús o al carrer Sant Pau. Fixem un espai màxim d'ocupació de terrasses, regulem els diferents elements mòbils com taules, cadires, parasols, tendals, jardineres, testos, estufes o publicitat a la recerca d'una homogeneïtat estètica. Donem la possibilitat que per decret d'alcaldia es reguli un horari diferent per terrasses, òbviament més reduït, que per l'interior dels locals que ve regulat per la Generalitat de Catalunya. I mirant al futur, deixem la possibilitat de desenvolupar, si es considera oportú, concessions administratives. L'equip de govern considera aquest pla, que ha estat treballant els darrers dos anys, un document útil i, per tant, desitjaríem el suport de tots els grups polítics. Gràcies.
Alguna paraula? Senyor Armand Paco. Sí, un comentari molt breu al que ha dit ja el company Marquero. Evidentment, satisfets per la feina que, com deia ell, més de dos anys i mig hem tirat endavant. I, sobretot, no oblidar que aquest pla de millora urbana que fa referència als usos del casc antic era una obligació que recollia el planejament urbà, no oblidem, i que feliçment, jo diria, ha arribat a bon port. Gràcies.
Un pla que defineix també, per tant, aquelles restriccions de determinats usos en el casc urbà, en el casc històric de Sitges, entre els quals la prohibició de la venda al carrer o també l'ús que pugui, si es pot plantejar d'aquesta forma, l'ús hipotèticament exagerat de la superfície de les terrasses. Són algunes de les qüestions que es regularan d'una forma més estricta a través d'aquest pla de millora urbana.
El següent punt és el primer que es va aturar una mica més estona als regidors, l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del POUM 5, quant a les dotacions públiques de l'àmbit del Parc de Can Robert, sector PP1-2 de la Plana Est. Això que sembla telegràfic, acabo d'explicar, és un tema força tècnic però important. És un intercanvi de dotacions, no és la primera vegada que escoltem en un ple el debat sobre aquest tema. És un intercanvi de dotacions que permetrà, entre altres coses, pujar una planta, pujar fins a 5 plantes a l'Avinguda Sofia, un àmbit concret que és on està l'hotel Veracruz. Per altra banda, amb una permuta que permetrà la construcció d'un nou centre d'assistència primària i també dotar de sòl per on s'han d'ubicar la futura biblioteca i arxiu. És difícil explicar-ho,
sí,
perquè tampoc...
I si no recordem malament, en algun ple més o menys ja es va explicar, no es pensin que l'hotel Veracruz puja una planta per pujar-la, la puja perquè el seu propietari és també propietari, en aquest cas, de la torre que hi ha precisament a la rotonda de l'Avinguda Sofia amb camí capellans, i per tant allò quedarà pel municipi, i diguem-ne que el municipi tindrà, o l'Ajuntament serà el propietari de tota la franja de terreny que hi ha al passeig Vilafranca cap amunt, a la banda de l'esquerra, on hi ha el parc de Can Robert, doncs tot el que hi ha fins a la rotonda serà de propietat municipal. A partir d'aquest bescanvi, doncs es va poder efectuar, o es va permetre que en aquest cas l'hotel Veracruz pugui ser reformat i es pugui aixecar una planta més.
Aquí diversos regidors van dir la seva. Per una banda, de Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dubtar de les afirmacions sobre la idoneïtat turística d'aquesta operació, i a més es va preguntar sobre si és del tot necessari desenvolupar un nou hotel en aquesta zona. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va dir que les experiències d'altres modificacions han donat finalment mals resultats, i per tant doncs també va dubtar sobre el final d'aquesta operació. I Andreu Bosch va saber greu que no es pugui deslligar d'una banda el fet de construir un nou CAP del tema del bescanvi dels nous terrenys. A més, Andreu Bosch va dir que tots dos CAP estaran lluny del centre històric, i per tant va demanar si hi hauria alguna solució imaginativa per poder permetre que hi hagués alguna oficina o algun espai on poder atendre especialment gent gran que tingui dificultats per creuar la via i anar a un dels dos nous CAPs. Armand Paco va dir que l'operació, per part de l'equip de govern, l'operació ens agrada, va dir, tot i que podrien haver-hi hagut millors solucions, i fins i tot va reptar els regidors de l'oposició que si hi havia alguna altra solució millor a la que s'havia atorgat, doncs que estaven oberts a parlar-ne. Però, entre altres coses, va dir-me en Paco, es va preguntar com es podrien fer front a edificacions de planta baixa més 6 a la zona del Rocà, tal com estava inicialment previst, o, per contestar també sobre els dubtes que hi havia per pujar 5 plantes al Veracruz, va dir que no serà més alt que els altres edificis que hi ha al mateix entorn del Veracruz, per tant doncs tampoc serà tanta problema. I també va acabar dient Armand Paco que per manifestar que l'operació té una idoneïtat turística s'havia parlat amb tècnics de turisme. Andreu Bosch, aleshores es va establir una miqueta de diàleg. Ramon Artigues del Partit Popular va dir que estava a favor, encara que hi hagués alguns desavantatges, però que en general l'operació era avantatjosa per Sitges. I finalment l'alcalde Jordi Baiget va remarcar la complexitat d'aquesta operació, pel que estic dient doncs ja es dona per entendre, però va considerar que finalment era un guany pel poble. Escoltem, per tant, aquest debat, 10 minuts de debat sobre aquest bescanvi que permetrà, doncs, per una banda, doncs, pujar una planta al Veracruz, per altra banda, aconseguir un nou cap per Sitges.
Un, a l'hora del dia, no coincideix amb el document que ens han fet arribar divendres a la tarda els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament, no? I creient que omet, en la redacció omet un element que creiem essencial en aquest joc de requalificacions urbanístiques que fan amb aquest document, no? Clar, el contingut real de l'operació inclou la parcel·la de l'Avinguda Sofia número 12, on jo ho dic 12, a l'informe de la secretaria diu 14, allà on es troba l'hotel Veracruz. O sigui, el text, l'enunciat correcte hauria de ser el text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges a les dotacions públiques del Pla Parcial de la Plana Est i l'Avinguda Sofia número 12. No? També sobta comprovar en aquest dictamen tècnic que s'inclouen unes afirmacions sobre la idoneïtat turística de l'operació que haurien de venir avalades, al nostre entendre, pels tècnics de turisme i no pròpiament pels d'urbanisme. No? Quan a l'informe urbanístic s'especifica textualment que es completen adequadament un conjunt d'equipaments hotelers al final de l'Avinguda Sofia necessaris pel desenvolupament turístic de Sitges, ens agradaria saber d'on han sortit aquestes necessitats. Així doncs, ja amb aquesta equipació ja estan complerts els equipaments hotelers a aquella zona. També, segons l'informe urbanístic, diu textualment que aquesta actuació, la construcció d'aquest nou hotel, millora l'oferta hotelera de Sitges i la promoció turística de Sitges. Crec que és un error, pensem que realment és un error, equiparar construir hotels amb la promoció i la qualitat turística de la vila. Això no hauria d'anar lligat, però bueno, allà vostès. També quan deia a l'enunciat d'aquest punt que s'havia obviat un element important, és perquè la modificació que s'està fent del pla és molt significativa, extraordinàriament significativa. Estem passant d'una edificabilitat de 1.4 a la zona del Veracruz a una edificabilitat de 3.56, és a dir, més del doble que es podrà construir aquella zona. No? D'una planta baixa més 3, una alçada de 13,5 metres, a permetre una planta baixa més 5, 6 metres més d'alçada de l'edifici. No? De 1.384 metres quadrats de sostre passem a 3.520 metres quadrats de sostre. És a dir, en lloc de posar ja una caixa de sabates, que hi posem tres caixes de sabates. No? Ja ens van dir, i ens ho tornaran a dir, que aquesta operació de requalificació soluciona favorablement la zona d'equipaments públics de la Plana Est, però encara ens continua semblant extremadament complexa, per dir-ho d'alguna manera, com ja vam dir en el seu dia, tota aquesta operació. I una darrera puntualització o pregunta que ens agradaria aclarir. El pla d'usos del casc antic, que tot just acaben d'aprovar en el programa anterior, regula que un hotel a l'Avinguda Sofia es troba condicionat per l'aforament. Llavors ens agradaria saber si realment s'ha determinat ja quin és l'aforament permès en aquesta zona per un negoci d'aquest tipus hoteler. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més, senyora Parés.
Sí. Esquerra Republicana hi vol justificar el seu vot negatiu també a aquesta proposta de modificació, no pas per els conceptes que s'inclouen de les dotacions, en aquest cas seria el nou CAP de Sitges que vam situat en l'àmbit del parc de Can Robert, sinó precisament pel canvi que es produeix o l'intercanvi que s'ha de produir en l'Avinguda Sofia, per tant, en l'hotel de la Veracruz. Ja ho vam dir-ho també a la comissió informativa, la primera que se'ns va explicar, i seguim mantenint el nostre posicionament perquè l'experiència amb altres modificacions, amb aquesta pressuposat bé de guanyar uns terrenys públics, ens han donat mals resultats. En tenim un parell d'experiències que molts de vostès ja coneixen i que, per tant, es poden buscar altres solucions, ja ho varen dir, però jo no sé si algú es figura que al carrer Sant Mus, no l'Avinguda Sofia, un edifici de 5 pisos, quan a més, el cantó del carrer Sant Mus és de 2 plantes, no de 3. Per tant, passem Avinguda Sofia i un trosset del Sant Mus de 3 plantes, però la resta de l'edifici del Veracruz actual en té només 2. L'informe d'ombres ens va demostrar també que a l'hivern els veïns del carrer Sant Mus no veuran mai el sol. Per tant, Esquerra anuncia el seu vot negatiu. Repeteixo, a més l'experiència ens ha demostrat que canvis d'aquests sempre surten perjudicant el municipi.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. De fet, és una cosa que ja hem dit i repetit els altres grups polítics i nosaltres també en el moment en què es va passar ja per ple aquest punt. Ens sap greu que no es pugui votar d'una manera diferenciada el que és la disposició d'uns terrenys per un nou centre d'atenció primària, cosa que nosaltres la veiem com a molt favorable per al municipi, i que no es pugui deslligar de l'altra operació, que és l'operació Veracruz, per entendre'ns. No? O sigui, ens sap greu que la dificultat s'hagi disparat d'una manera desmesurada i també l'alçada de l'edifici. Per altra banda, jo voldria introduir un element de reflexió i de futur. No? És a dir, tenim un centre d'atenció primària, si les coses van bé i aquesta operació va endavant, doncs en tindrem un segon ben aviat, esperem, però m'agradaria posar la reflexió que tots els centres d'atenció primària estan a la part alta del municipi i no pas en el centre històric. I al centre històric també hi hem de pensar que hi ha molta gent gran que té problemes al desplaçament i que per tant doncs, s'hauria d'anar pensant en de quina manera imaginativa atendre aquesta gent gran que li suposa un gran problema el desplaçament a aquestes parts altes. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manpaco. Gràcies, alcalde. A veure, la meva intervenció, evidentment, no pot anar més enllà de dir allò que ja vaig dir en el seu moment, és a dir, l'operació ens agrada, però hi ha algunes conseqüències de la mateixa que no les volem. I malauradament, fins que algun grup de l'oposició presenti una alternativa diferent, ja els hi ben asseguro que aquesta és la millor que nosaltres hem trobat. I recordarem, la millor que nosaltres hem trobat, primer, per intentar l'edificació de 6 vivendes unifamiliars en l'entorn del parc d'en Rocà. Per tant, si algú no vol que ja s'edifiqui, que em digui de quina manera podem fer front a la indemnització que suposa el dret edificatori que hi havia en aquell moment. Dos, com a conseqüència de que això no fos així i per tant obtingués un espai de dotacions públiques, per tant s'havia de pagar als antics propietaris, l'única fórmula era fer el trasbassament de sostre que ja es va comentar en el seu dia quan es va aprovar aquesta modificació puntual. Jo no vull entrar a discutir si planta baixa més 4 són moltes o són poques. L'estudi de l'assolejament que s'ha demanat a la verificació del terrafós diu que certament hi haurà una part del dia que pot haver-hi ombra, però en el lloc on està col·locat difícilment els veïns que hi hagi a l'entorn tindran una situació molt desfavorable en relació a l'actual. La segona qüestió que els vull dir és que a l'entorn final de l'Avinguda Sofia tindrem un edifici que no serà pas més alt dels que hi ha en aquests moments, jo diria que fins i tot més baix. La tercera qüestió és que les reflexions urbanístiques sobre el tema turístic evidentment es posen després d'haver parlat amb els companys de turisme, lògicament no són fruit de la invenció de l'arquitecte municipal, però és evident, qualsevol ho veu, que allà tenim un nucli potent d'atracció turística format per un costat per l'hotel Calípolis, per l'hotel Veracruz, per la Palotel Mediterrani, per tant no és, i fins i tot el Capri, no és agosarat pensar que en aquell sector s'hi pugui ubicar un hotel que a més vol ser una oferta complementària a l'actual, per tant, d'atracció turística en el sentit de que es vol crear un hotel de 4 estrelles, no un hotel d'allotjament simple. No? També, malauradament, malgrat aquest regidor ha explicat abastament la importància de l'operació, és que no només obtenim tot això, sinó a més que l'espai de dotacions que tenim reservat per projectes com l'escola de música, la biblioteca arxiu, un segon aparcament, es veuen afavorits precisament amb aquesta operació de la qual sense la mateixa no seria possible. I finalment ja s'ha comentat, evidentment tothom vol que el segon cap doncs, sigui una realitat i senyor Bosch, si el col·loquem a sobre de la via és perquè en el casc antic certament tenim dificultats per trobar 2.500 metres quadrats de sòl disponible o de sòl edificable per poder-lo col·locar. En qualsevol cas, si vostè té alguna idea sobre on podrien col·locar un equipament d'aquesta naturalesa, evidentment que li agrairem la informació. Per tant, insisteixo, verifiquem, és a dir, no fem altra cosa que complir amb uns requisits que ens ha demanat la Generalitat de Catalunya sobre un tema que ja va passar a aprovació en el seu dia. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Per dret de rèplica. A veure, senyor Armand Paco, ja ha vist el to mesurat de la meva intervenció, ja ha vist el to positiu de la meva intervenció i vostè em surt en que en el centre històric no tenim 2.500 metres quadrats. Això ja ho sabíem. No calia que ho digués.
ja sabíem que no hi ha 2.500 metres quadrats en el centre històric. I, a més, no és l'únic cas a Catalunya que en un centre històric no es troben 2.500 metres quadrats. Però, jo he dit, posem imaginació. Oi que hi ha una atenció primària en el poble de Garraf, que és un despatxet petitet i que atén la gent del Garraf perquè no s'hagi de desplaçar a l'ambulatori? Doncs ja té la solució. No 2.500 metres quadrats, no. 30 metres quadrats d'una habitació. Ja està. I això segur que ho poden trobar. Si tenen ganes, segur que ho poden trobar. I segur que faran un bon servei a molta gent gran del Centre Històric de Sitges que ha de desplaçar-se en aquest moment a les parts altes de Sitges i que tenen problemes pel desplaçament. Bé.
Alguna paraula més? Senyor Ramon Artigas.
Sí, alcalde. Nosaltres, sense voler defensar aquest projecte, perquè no som nosaltres que l'hem de defensar, anunciem que votarem a favor. Crec que està prou debatut, es pot debatre prou a les comissions i crec que és favorable. Hem sospesat el bo i el dolent i crec que prima els avantatges per Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas. La veritat és que és, clar, és fàcil no haver estat a la comissió del Pla General i dir que aquesta solució és la pitjor. Però han de saber vostès la complexitat d'aquesta operació i, a més, amb la satisfacció de fer-ho complexa, perquè de les coses complexes surten pel poble coses positives. I la veritat és que nosaltres vam tindre que optar, i per això governem i decidim, en que es construís en un lloc on van la biblioteca o l'escola de música o es fes un hotel. Lògicament, un hotel de dues plantes més o tres de l'edifici. Lògicament no vam dubtar, absolutament no vam dubtar, o sigui, ho tinc molt clar. Nosaltres ja teníem un encàrrec directe de la Comissió del Pla General de solventar aquell problema, el problema difícil. Es podria haver fet millor? Potser sí, però jo crec que pel poble de Sitges és un gran guany el que en aquest moment estem no aprovant aquí, que es va aprovar, sinó que la Generalitat el que fa és que rectifiquem alguna cosa. No només estem parlant de l'hotel, estem parlant de l'ambulatori, de les dotacions d'on va la biblioteca, l'escola de música. És tot un gran projecte que jo crec que és molt positiu pel poble de Sitges.
Nou minuts i seran les 11 del matí. El debat propiciat per aquesta operació en la qual no només hi ha aquesta qüestió dels pisos de més de l'hotel Veracruz, sinó també el nou cap i el desenvolupament de tot el projecte de la biblioteca i de l'escola de música. Temps tindrem també per explicar-ho d'una forma més clara i entenedora. Ja saben què passa amb els ordres del dia del ple, que els agafem així amb pinces i després en la sessió plenària, segons s'expliqui més o menys, doncs nosaltres intentem administrar aquest contingut de la forma més clara i entenedora, però no sempre. Segurament ens deixem detalls que valdrà la pena després també poder posar sobre la taula. Quan tinguem l'alcalde aquí intentarem també explicar una mica més clarament el contingut d'aquest punt, molt interessant des del punt de vista de futur, pel que fa a les infraestructures, però molt complicat d'explicar. No sé si va ser l'únic complicat d'explicar o no, o en tenim alguns quants més en aquest aspecte.
No, probablement aquest va ser el més complicat d'explicar.
Entesos.
Bé, passem plana, següent punt, l'aprovació de la correcció d'una errada material en el conveni d'encàrrec de la gestió a la societat Sitges Model 21, de la redacció de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges, aprovat pel ple el 21 de juliol. La correcció d'una errada material que va motivar que Jordi Mas de Convergència i Unió considerés que poc consens aconseguiria el govern si continuen les coses passant per Sitges Model 21, una societat contra la que Convergència doncs, sempre s'ha mostrat beligerant. Armand Paco va respondre que l'encàrrec de gestió és una qüestió merament administrativa i que en qualsevol cas la petició de consens per l'aprovació del catàleg, del nou catàleg, doncs continua oberta. L'aprovació de l'encàrrec de la gestió al Consorci dels Colls Mira el Peix de la redacció del Pla Especial de Protecció de la Vall de la Riera de Ribes va ser el següent punt. Un punt en el qual també ens aturarem. Miquel Forns, de Convergència i Unió, va celebrar per part del seu grup l'encàrrec per protegir la Riera de Ribes i va considerar que un pla especial és necessari, el mateix que va dir també Andreu Bosch, d'Acció per Sitges. que a més també va manifestar que l'omple de satisfacció haver participat en la creació d'aquest consorci. Va explicar Bosch també que Riba s'ha integrat, però que ell s'ha assabentat doncs, a través d'aquest dictamen i va reclamar més diàleg i transparència a l'equip de govern en aquest tipus de temes. A més, Andreu Bosch va explicar que els Colls té un alt risc d'incendis i des de que ell no hi és, doncs la gestió ha estat nul·la, va dir Andreu Bosch. Armand Paco va respondre que s'ha treballat des de que ell no hi és, des de que Andreu Bosch no hi és, sobre propietat, sobre camins, sobre l'àrea marina protegida i també amb altres institucions, i que la informació es pot donar sempre que es pregunti. I per tant, doncs, diguem, el diàleg va quedar aquí. Escoltem, per tant, aquestes diferents argumentacions dels grups polítics al voltant de l'aprovació de la redacció del Pla Especial de Protecció de la Vall de la Riera de Ribes.
Gràcies, senyor alcalde. Simplement que celebrem l'inici d'aquest encàrrec que suposarà la redacció d'un pla especial per la protecció de la vall de la Riera de Ribes. En el nostre terme municipal existeixen moltes zones amenaçades a nivell mediambiental per la pressió urbanística i humana. Sense dubte, la desembocadura de la Riera de Ribes a la zona de Terramar n'és una d'elles, amb moltes casuístiques al seu voltant. Zones urbanitzades, hi ha molta pressió humana, eixos viaris, eixos de carreteres, terrenys esportius, d'oci de lleure, és una zona fluvial, i repetim, la gran quantitat de pressió humana que s'exerceix sobre aquesta zona doncs, la fa molt, molt amenaçada. El perfil ambiental d'aquesta zona entenem que ha de ser l'element definidor que identifiqui i que caracteritzi quins àmbits poden veure's afectats de forma significativa per la seva vulnerabilitat o l'existència de riscos naturals o a la vegada també tecnològics. Per tant, entenent des de Convergència i Unió que és justificable i és necessari fer aquest pla especial que protegeixi i que restauri aquesta zona. Evidentment, tenint en compte també els espais que hi ha d'haver de connectivitat ecològica i passatgística i la zona d'inundabilitat. I per això anunciem doncs, que hi votarem a favor. Gràcies.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també anunciem el nostre vot a favor. Només una precisió abans de procedir a la votació, i és que en el punt cinquè ens sembla que hauria de constar un dels membres del Consorci, que és la Generalitat de Catalunya, al costat dels ajuntaments. Per tant, la notificació crec que seria pertinent que fos dirigida també a la Generalitat de Catalunya. Per tant, s'hi hauria d'afegir, crec. I després hi ha una altra qüestió, i és que, bé, parlant dels Colls Mira el Peix, evidentment doncs, que m'omple de satisfacció haver contribuït a la creació d'aquest consorci en la meva tasca de govern, però per altra banda doncs, deixi'm que els estiri una mica les orelles. Primer de tot, sabem per aquest encàrrec de gestió que l'Ajuntament de Ribes des del passat 3 de juny constitueix, forma part del Consorci dels Colls i Mira el Peix. Home, estaria bé que ho haguéssim sabut anticipadament en l'explicació corresponent, de quina manera s'ha integrat, etcètera, etcètera. No? O sigui, més diàleg i més transparència amb l'oposició és el que estic reclamant en aquest moment. I després, per altra banda, moure papers no ens pot fer oblidar la gestió del territori. És a dir, és molt important que es redacti aquest pla de la Riera de Ribes, que la protegirà i, com a mínim, la dirigirà cap a un futur molt més sostenible des d'un punt de vista mediambiental, però no podem oblidar que els Colls i Mira el Peix és una zona que té un alt risc d'incendi. I per tant, doncs, s'hi ha de treballar i s'hi ha d'invertir. Des que no formo part d'aquest govern, la gestió ha estat nul·la en el territori. I per tant, doncs, jo demanaria que es reprengués aquesta gestió, perquè és ara, en la temporada d'hivern, que hem de preparar l'estiu vinent. I per tant, doncs, jo demanaria això, que el moure papers no ens faci oblidar la gestió en el territori que obligatòriament s'ha de fer. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Armand Paco.
Sí, començaré pel final. Evidentment, fa temps que movem papers, senyor Bosch, però també movem altres coses, que són voluntats, criteris i ganes de fer coses, i lamento que la informació no li arribi, sobretot amb la claredat que un desitjaria. Li poso un parell d'exemples. Miri, no només l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, sinó també el Consell Comarcal del Garraf en forma part del Consorci de Colls i Mira el Peix, i aquesta notícia segur que és coneguda pel conjunt de grups polítics que hi ha en aquest ple, entre d'altres coses perquè la majoria d'ells tots formen part del Consell Comarcal. Evidentment, ja sé que el seu grup no en forma part, però en qualsevol cas, de la mateixa manera que vostè demana informació, jo també demano més petició d'informació, sincerament. El Consorci, ja sap vostè, que és qui va encetar la feina, es reuneix de manera periòdica amb el Comitè Executiu Tècnic. El Comitè Executiu Tècnic, la funció que té és aglutinar els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que en aquests moments en formen part, juntament amb els ajuntaments que inicialment van constituir el Consorci, com són Sitges i Vilanova, i a partir d'aquí pren una sèrie d'accions, és a dir, en base al pressupost que nosaltres tenim, que els recordo que són 10.000 euros per ajuntament més l'aportació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, que en aquests moments suma la quantitat de 50.000 euros entre tots ells, determinant quines accions són les que es tiren endavant anualment. En aquests moments el Consorci ha treballat sobretot amb un itinerari de camins tant per vianants com a bicicletes, amb un estudi en profunditat de la propietat que existeix en aquests moments en el conjunt dels Colls i Mira el Peix. Ha treballat en assabentar-se si hi ha eines de gestió millors que les que disposem en aquests moments, i motiu pel qual va ser el viatge que alguns membres del mateix va fer a una ciutat francesa, ja ho diré, a Marsella, per saber com estan gestionant ells aquesta qüestió. Activitats del Consorci són totes aquelles relacionades amb els diferents municipis costaners, que en forma part del mateix. En satisfacció de dir-los que Cubelles també en forma part o en formarà part, crec que ja ha pres la decisió en el seu ajuntament. Accions del Consorci són l'àrea marina protegida i l'escull marí artificial, que en aquests moments ja saben vostès que no només hi ha una implicació per part del Consorci, sinó fins i tot pel conjunt d'empresaris de la comarca del Garraf a través de l'ADEC. Per tant, totes i cadascuna d'aquestes coses, que de segur a vostès els hi sonen algunes d'elles, no dic que totes perquè tenen ressò els mitjans de comunicació, són les que entre d'altres està tirant endavant aquest Consorci. I en el cas que ens ocupa, lògicament, evidentment, la petició d'elaboració d'aquest pla especial per part de l'Ajuntament de Sitges ens omple de satisfacció. Primer, perquè era una obligació contemplada en el planejament urbà, d'aquí ve el nom de la vall de la Riera de Ribes, senyora Parés, que a vostè no li agradava massa, però el tenim col·locat així dintre de la fitxa del Pla d'Ordenació Urbana. I la segona, doncs, perquè també fa jugar l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, que fa relativament poc temps que s'ha incorporat al Consorci. Per tant, entre totes aquestes feines, treballs, és amb el que hi estem treballant. Ja saben vostès que a partir del mes de novembre, si no ho tinc mal entès, la presidència del mateix passarà a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Finalment, un comentari. És a dir, quan a vegades es critica que l'Ajuntament, posem pel cas en el cas de la redacció o la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, ho deixi en mans d'una societat, en aquest cas municipal, com Sitges Model 21, home, quan deixem en mans del Consorci la creació d'un pla especial per millorar la Riera de Ribes, malgrat no ho faci l'Ajuntament, evidentment que no es mereix cap mena de desconfiança. En qualsevol cas, esperem que la feina que es faci sigui l'adequada. Evidentment, quan tinguem aquesta feina, la mosca m'està emprenyant, els donarem complida informació, perquè pensem que és un tema important. Jo dic que el senyor Miquel Forç allà hi conviu amb molts usos, a part dels estrictament de la vàlua mediambiental que pot tenir aquest itinerari, aquest recorregut, i sobretot amb la seva aproximació a la mar Mediterrània, i per tant hem de fer un treball acurat, s'ha de fer un treball acurat perquè no hi hagi interferències no volgudes. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Armampago. Per rèplica, suposo, no? Sí, senyor Andreu Bosch.
El senyor Armand Paco, quan jo li he demanat informació, ell em contesta amb un altre problema, que és que no li donem prou petició d'informació. Jo, la veritat és que, senyor Armand, m'agradaria que m'atengui i m'entengui. Jo ja sé que em toca l'últim torn de precs i preguntes, i normalment, molt sovint, estem tots cansats i de vegades fins i tot no he pogut fer totes les preguntes que voldria perquè el punt de la mitjanit pot posar fi a les meves intervencions molt sovint o algunes vegades. Però si vostès llegeix les actes sobre el Consorci dels Coixos i Mira el Peix, he preguntat més d'una i de dues vegades. I vostès, per escrit, em sembla que m'han contestat una sola. Per tant, doncs, petició d'informació, miri, si vol, tornaré a fer el prec o la pregunta al final d'avui, però no m'agradaria no haver-los de cansar. És a dir, vull informació, el nostre grup polític, Acció per Sitges, vol informació sobre el desenvolupament del Consorci dels Coixos i Mira el Peix. No tenim representació en el Consell Comarcal del Garraf i estem interessats en aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra?
Per exemple, les pantalles sòniques que es demanaven a l'autopista.
Que ha sortit aquí un...
Sí, un formenatge raro.
Bé. Tenia relació amb això?
Sí. Bé,
no passa res, eh?
No passa res.
Perquè bona part del debat, o sigui...
No, tot el debat, hem escoltat.
Tot el debat, llevat dels 5 segons finals, oi? Té relació amb el que ens comentava en Joan, eh?
Sí, anava a dir, ho hem fet malament, ja està. No sé clar que ho hem fet malament.
A l'hora de muntar-ho no hi ha problema. En qualsevol cas, sàpiguen que tot això tenia relació amb un dels temes pels quals sempre... Andreu Bosch ha presentat també més interpel·lacions al ple, com és, en aquest cas, l'encàrrec de la gestió Consorci dels Colls Mira el Peix de la redacció del Pla Especial de Protecció de la Vall de la Riera de Ribes, o com almenys així es denomina a partir de les paraules d'Armand Paco. Aquest va ser el debat en el qual va intervenir el propi Armand Paco, també hem pogut escoltar Andreu Bosch majoritàriament. Per on seguim, Joan? Som les 11 i 5 minuts, estem repassant el ple municipal d'ahir, aquest primer ple en el qual la vida política ha recuperat el curs, i en aquest cas el curs 2008-2009.
Seguim per un donar compte de l'aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica del municipi de Sitges. Andreu Bosch va aquí demanar doncs, que es retornessin algunes de les solucions que s'havien portat a terme anteriorment, com per exemple els mims del silenci o unes pantalles acústiques que s'havien de posar a l'Atlàntida i que al final no es van posar, etc.
Potser tenia relació això que hem escoltat ara, al final d'aquesta intervenció.
Que això al final doncs, era una intervenció molt curta, no l'hem posada, però és això que ha sortit.
Perquè el mapa de capacitat acústica és el que popularment se'n diu el mapa sònic, aquell mapa que defineix les zones de major intensitat.
Ara, aquesta pregunta és de trivial. Hi havia el mapa de capacitat acústica, hi havia el mapa sònic, que un és el mapa del màxim tolerat i un altre és el mapa del que s'ha mesurat. I els dos mapes ara
no insistirem, quan tinguem el regidor corresponent, intentarem també...
És que recordem que ens ho van explicar una vegada, però
fa
clar,
molt
són,
de temps,
són temes, són temes
però,
molt
però fa molt de temps de tot plegat. Bé, més coses.
Més coses. L'aprovació de la modificació de l'ordenança de residus urbans i neteja viària va passar ràpidament, també sense paraules, i ens aturarem a l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme de Sitges. Aquí també ens aturem, com dèiem, perquè Miquel Forns, de Convergència i Unió, va començar una argumentació dient que residus i civisme demostren que aquest és un govern de paraules i va dir que aquesta és la tercera modificació de l'ordenança de civisme per ajustar-la a uns paràmetres per poder-la aplicar millor i això demostra que no s'ha fet complir fins ara, segons Miquel Forns. Antoni Caballero, del grup, el regidor, en aquest cas encarregat de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, va declarar-se astorat per els judicis de valor de Forns i va dir que la policia local continua posant denúncies en temes de civisme. Va esmentar que la policia local ha posat 2.500 denúncies durant el mes d'agost i ha retirat 260 cotxes durant aquest mes.
2.500 denúncies al mes d'agost?
Durant el mes d'agost, això és el que va dir Antoni Caballero. I l'argumentació, la resposta de Miquel Forns, bé, aquí es va obrir el debat sobre si Miquel Forns havia dit que si la policia local estava fent o no, estava posant o no aquestes denúncies. Miquel Forns va voler desvincular la feina de la policia local de les seves argumentacions i el que va demanar és que es complís o que es fes complir l'ordenança de civisme. Aquí va intervenir l'alcalde, Jordi Baget, que va dir que les dades a les que feia esment Miquel Forns eren dades de percepcions particulars, però que el govern treballa amb les dades que proporciona l'Observatori del Civisme, que són dades tangibles i demostrables fetes per l'Institut Cerdà. I amb aquestes dades, Sitges el civisme cada cop és millor i la tendència positiva és fruit d'un projecte de fa 2 anys. Miquel Forns va dir que no posava en dubte aquestes dades, però sí que expressa les preocupacions que se senten al carrer.
Això hem fet, fent números, a partir de les paraules de les xifres que deixava Antoni Caballero, venen a ser més de 80 denúncies al dia que ha posat la policia municipal, si hem de fer cas això, 2.500 al mes d'agost, 30 que, dies més o menys.
El que no ens va quedar clar és si eren denúncies sobre tema de civisme o denúncies en general.
O denúncies en general.
Perquè va dir 2.500 denúncies, ara ho sentirem.
Ara ho sentirem en qualsevol cas, però vindria a ser una mitjana de prop de 80 denúncies al dia.
Doncs escoltem aquest debat, comença Miquel Forns i després doncs, hi participen Antoni Caballero i també l'alcalde Jordi Baget.
Aquest punt i l'anterior, la modificació de l'ordenança de residus i la de l'ordenança de civisme, tenen molt a veure. No només perquè hem de vetllar i fer el possible perquè Sitges sigui la vila cívica i neta que tots volem, sinó perquè mostren la manera de fer d'aquest govern. Són dos exemples de com aquest és un govern de paraules, que només fa política d'aparador sense solucionar en ferm els problemes de la nostra vila. Ja n'hem tingut prou exemples en els que vostès fan la normativa i després no la compleixen o no la saben fer complir. La brossa continua apilant-se arreu i els actes incívics continuen succeint. No veuen que fent ordenances no n'hi ha prou? Les ordenances són paper mullat si no hi ha darrere una acció de govern que faci que les compleixin. Fan veure que miren pels interessos del poble, però no gestionen el bé del poble amb la necessària diligència. Ja poden dir que passaran a la història per l'ordenança de civisme, però és política d'aparador el fet que els carrers i places de la nostra vila estiguin bruts fruit de la manca de civisme d'algunes persones. Avui ens porten a aprovació una tercera modificació de l'ordenança de civisme. Segons les explicacions que ens han donat vostès, per poder-la ajustar a uns nous paràmetres que permetin la seva real aplicació. No pateixin. Convergència i Unió recolzarà aquesta tercera modificació si és per aconseguir tenir una millor ordenança. Ara bé, aquesta tercera modificació, donada per una veritable manca de recursos per a poder desenvolupar l'ordenança, demostra que durant tot aquest temps no han aplicat l'ordenança i que només han venut fum. Concretament, des de la seva aprovació definitiva el juny de l'any 2006. Cal que el recordem les imatges famoses dels parterres del Passeig de la Ribera o del Parc de Can Bota, plens de gent estirada al costat d'un cartell que anuncia 750 euros de sanció si es trepitja la gespa sense que ningú els amonestés per aquest fet? O els vehicles mal estacionats per tot arreu? O la manca de papereres per dipositar els excrements dels animals domèstics? O la venda ambulant il·legal, que per cert, en honor a la veritat, s'ha de dir que ha baixat. O les múltiples denúncies de sitgetans fetes als mitjans de comunicació per situacions com aquestes. Davant d'aquest incompliment i manca de recursos reconeguts per part de membres del govern, em sembla bé que ara el govern municipal hagi cercat la implicació de la Diputació de Barcelona en la tramitació administrativa de tot el que suposa l'aplicació de l'ordenança de civisme. Sobretot de cara a la tramitació dels expedients de les sancions. Ara bé, si no es posen des de l'Ajuntament més recursos humans, policia local, agents cívics, per controlar l'aplicació d'aquesta ordenança, és a dir, professionals que tinguin capacitat de poder posar sancions, de què ens servirà que avui modifiquin l'ordenança? Insistim, cal una política real i valenta, si no, no cal que fem més ordenances. Cal fer pedagogia del civisme i campanyes de sensibilització, però també cal més vigilància i més aplicació de les sancions que la mateixa ordenança disposa perquè no quedi una vegada més en paper mullat. Gràcies.
Més paraules, senyor Toni Caballero.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo, després d'escoltar amb el senyor Miquel Forns, quedo una mica astorat perquè fa una mica una sèrie de judicis de valor que no sé d'on treu la informació per poder-los fer. En aquests moments la policia local està posant denúncies contra les ordenances cíviques. Per exemple, puc dir-te que doncs, amb els controls que s'han fet a l'Atlàntida, en el que va de setmana se n'han posat 6 denúncies, a part d'altres, s'han posat 6. O sigui, contínuament estem posant denúncies de civisme. El que passa que jo crec que sempre és necessari millorar tot el procediment. I llavors, a l'Ajuntament, per l'estructura que té, li costa portar endavant doncs, una campanya contra el civisme potenta, perquè, òbviament, no tenim mitjans humans per portar-lo a terme. Per què? Perquè, igual que, per exemple, són capaços de tramitar 2.500 denúncies que ha posat la policia local en aquest mes d'agost, i això que no treballen, segons vostè, o han retirat 267 cotxes de la via pública, no. Jo només li dono aquesta dada, si en volen tinc més. Llavors, això es tramita automàticament. Llavors, això dona una fluidesa i una possibilitat d'aplicar. Llavors, les ordenances, la Diputació, que és la que té el conveni amb aquest Ajuntament per fer tot el tràmit de les ordenances de circulació, amb ordenances municipals no en té, no entrava. Llavors, nosaltres vam parlar, li vam exposar la problemàtica que tenien i ell, la Diputació, va entrar. Bueno, va voler jugar. I llavors ens van demanar l'ordenança i la van mirar i llavors van dir, home, nosaltres per gestionar aquesta ordenança amb garanties plenes jurídiques, jo ho vaig explicar a tots vosaltres, va dir que havia de fer uns petits ajustes tècnics. I llavors és el que portem en aquest ple. En quina finalitat? En la finalitat de mecanitzar-les, automatitzar-les i que llavors sigui molt fàcil posar una sanció i que veritablement arribi al final, perquè ara estem posant i les que estem posant estan arribant al final. Ara, si en poséssim moltes més, seria inviable gestionar-les. I llavors jo crec que és un acte de responsabilitat política i un acte de responsabilitat per fer eficàcia la gestió al treballar en aquest sentit. Tot el que més és fer volar coloms, que és el que en aquests moments vostè ha fet. Res més, moltes gràcies.
Sí, senyor Miguel Forns.
Senyor Caballero, no posi en boca meva coses que no he dit. Jo no he dit que la policia no treballa. Penso que no ho he dit en cap moment. I dic que han de posar més recursos, i he donat dos exemples, recursos professionals de professionals que tenen la capacitat per poder posar sancions. I he citat dos exemples. La policia, evidentment, els agents cívics no poden posar sancions, però sí que poden avisar els professionals de la policia. Val? Però jo no he dit que no treballés la policia. Això, en qualsevol cas, ho ha dit vostè. Penso que he deixat molt clar que si vostès han cregut que la Diputació té els mitjans per poder mecanitzar tot aquest procés que ens semblava adequat. La nostra pregunta i la nostra queixa és què ha passat fins ara? Què ha passat fins ara? La imatge al carrer és clara. La imatge al carrer és clara. De tot el recull de punts que deien el pacte cívic, molts s'han incomplert i constantment. I la prova més clara, que és la que tots potser tenim al cap, és la de la gespa de Baix a Mar i del parc de Can Bota, amb un cartellet al costat que diu 750 euros de sanció i ple de gent. Ple de gent. I precisament no es veia ni cap agent cívic ni cap agent de la policia local en aquell moment amonestant o convidant a la gent amb educació a sortir de sol per terra. És d'aquí on no ens queixem. Que els mitjans fins ara no han estat els necessaris per poder aplicar degudament l'ordenança. Si a partir d'ara tot es va millorant, comptin amb el nostre grup. Ja li he anunciat que votarem a favor d'aquesta modificació. Gràcies.
Senyor Miquel Forns, jo no sé si vostè és conscient de que nosaltres tenim un observatori del civisme. No. A veure, del civisme s'ha de parlar amb dades, no s'ha de parlar del que veus o no veus, perquè lògicament jo li podré dir que he passat per un lloc, o una senyora, no? Que no hi havia ningú, o que hi havia un policia fent aixecar una persona. O sigui, la impressió que vostè pot tindre, perquè això s'ha de ser molt curós, molt, perquè és fàcil, tindre una percepció dolenta i negativa si es vol tindre, i és fàcil si es vol tindre una percepció positiva. I l'única manera de medir-ho és l'observatori del civisme que portem 2 anys amb un institut, perquè fa vostè va, però amb un institut Cerdà que té un prestigi en el món i a més nosaltres estem comparant amb 4 o 5 ciutats de com anem amb civisme. I li puc dir, perquè a més ha estat presentat a la premsa i perquè estem recollint dades d'una forma metòdica, doncs que a Sitges el civisme cada vegada és millor sense imposar tantes. Pot fer la cara que vulgui i jo li faré arribar les dades que tenim. Perquè he dit, és molt fàcil vindre aquí i dir és que he vist una persona allà i ningú passa perquè el policia no. I vindre un altre que dir jo he vist aixecar la policia. Pot fer el que vulgui. L'important són les dades de l'Observatori del Civisme. Aquestes són importants, que són les que estan dient si la tendència del civisme de Sitges és positiu o no. I en aquest moment la tendència és positiva. Des de quan? Des d'aquest govern, perquè hi havia governs que ni se'n preocupaven d'això, des d'aquest govern fa 2 anys
dos anys i mig ja quasi, va posar en marxa tot un projecte. I el projecte primer era educar, no era sancionar, era educar. Val? Correcte? I nosaltres crec que hem aconseguit, amb algunes campanyes, amb alguns instruments, o fins i tot amb algunes estratègies, que aquest poble cada vegada sigui més cívic. No és fàcil, eh? No és fàcil. No és gens fàcil educar, no és gens fàcil, i vostè ho sap. Sancionar, teníem una ordenança de sisme que a poc està començant a tindre resultats per sancionar i que les està ajustant. Però no va ser mai la nostra intenció anar a sancionar constantment al principi. Ho vam dir, a més està en la Maroteca, allà on vulgui. Primer nosaltres vam dir que teníem que fer una reflexió seriosa i treballar perquè això anés canviant. Hem fet campanyes a les escoles, hem fet campanyes al passeig, hem fet el pacte cívic, ens hem reunit moltes vegades. Tenim un observatori del civisme. Escolti, miri, ara és molt fàcil vindre aquí i dir, he vist una persona estirada. Sí, sí, jo també l'he vista, senyor Miquel Forns, clar que l'he vista. Però lògicament això no és l'indicador, només aquest l'indicador, del civisme d'un poble que si té una nota és nota elevada de civisme. I no ho diem nosaltres, ho diu l'Institut Cerdà, d'un observatori, de fet, moltes reflexions i a sobre dades. Això no ho diem nosaltres. És un contracte que tenim amb aquest institut precisament perquè ens preocupa i posem recursos per medir les coses, no perquè ens sembla o què d'això. Jo crec que és important, i no es preocupi, demà li faré arribar les dades de l'Observatori del Civisme perquè vostè les valori, les vegi, i fins i tot si vol anar a parlar amb l'Institut Cerdà li explicaran quina és la valoració del nostre poble en quant a civisme. Senyor Miquel Forn.
Senyor alcalde, jo no poso en dubte les valoracions de l'Institut Cerdà, pobre de mi per contradir-les, però el que sí que està clar és que li faig arribar les preocupacions de les sitgetanes i dels sitgetans a peu de carrer. Només caldria mirar una mica la premsa local i comarcal, cartes, opinions que surten de que hi ha problemes reals de civisme, que hi ha problemes reals de brutícia, de deixadesa, i que l'aplicació de l'ordenança doncs no és correcta, i és el que avui hem fet arribar d'aquí. Tot el que es faci a partir d'ara, doncs per continuar endavant, doncs, com li he dit, comptarà amb el nostre suport, però demanem que es posin les piles de veritat perquè no venguin tanta fum com havíem hagut fins ara, que això seria la solució, la gran solució al problema que teníem d'incivisme en aquest moment. Gràcies.
Fum no n'hem vengut mai, senyor Miquel Forns, i si no li repassaré una altra vegada tot el que hem fet aquest Ajuntament, aquest govern. Li repasso tot una altra vegada perquè no és fum, no és fum. O sigui, una altra cosa és que vostè, lògicament, ha d'exercir com l'oposició i dir que hi ha moltes cartes a l'ECO. Tres, amb tot l'estiu. Cartes a les mitjans de comunicació, tres, amb tot l'estiu. Escolti, miri, sí que és un tema real, perquè no li nego que jo també ho veig. També ho veig. Però el civisme és una cosa complicadíssima. Complexa, i a més que està en un procés difícil d'educar a les persones. I com bé sabrà, és impossible educar tothom, que tothom sigui perfecte. Això per començar. I segon, es necessita molts recursos que en aquest moment també s'han de disposar per altres coses. I estem equilibrant tot això. Però a mi m'agradaria que vostè almenys admetés que aquest govern va començar amb el civisme. Perquè no hi havia ordenança de civisme. Quan vam arribar no hi havia campanyes de civisme, no hi havia res. Si tant es preocupa, també la gent s'estirava l'any 99 i 2000 a la gespa. També s'estirava. I m'agrada que es preocupi Convergència i Unió per aquest tema ara i puguem col·laborar junts per millorar-lo.
L'intens debat a partir del punt de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme de Sitges entre el cap de llista de Convergència i Unió, Miquel Forns, el regidor Antoni Caballero, que va intervenir per deixar sobre la taula algunes dades, i finalment també l'alcalde Jordi Baget. I sí, les dades que ens deien Joan, 2.500 denúncies ha fet la policia durant el mes d'agost, el que vindria a ser, doncs això, una mitjana d'unes 80 denúncies al dia aproximadament.
S'ha demanat, com dèiem, ajut a la Diputació per la tramitació de les denúncies de civisme, tal i com va explicar també el regidor Antoni Caballero.
Passem als tres punts següents, així d'una forma molt somera, de tràmit en l'àmbit de la...
Arribem a l'aprovació de l'autorització de constitució d'una hipoteca sobre el dret real de concessió atorgat a gestió integral de cementeris de Nomber SL, segons contracte de concessió administrativa durant 50 anys de la gestió integral de cementiris municipals de Sitges. Aquest va ser el punt que va generar el debat més llarg i més controvertit de tota la nit. El punt, bàsicament, és la, doncs, l'aprovació de, per, el permís a la concessionària dels cementiris per fer una hipoteca sobre el cost total de la construcció del cementiri, del cementiri, del tanatori, que permeti que financi les, les obres.
És a dir, l'empresa hipoteca la pròpia obra.
Correcte.
Per poder finançar la seva construcció.
Ah, això mateix. Això va generar alguns dubtes en els regidors de l'oposició, ara ho sentirem. En qualsevol cas l'operació és legal i per tant doncs, no hi ha cap problema, tot i que doncs, en alguns dels regidors de l'oposició l'operació motiva desconfiança sobre si la concessionària va apostar per a la baixa a l'hora de presentar-se en el concurs.
Per aconseguir la concessió i ara, diguem-ne, no s'acaben de refiar del tot dels números de la concessionària?
Ah, això mateix. Això per una, per una banda. Per una altra banda, també es dubta de la gestió real del dia a dia de la concessionària, en el sentit que hi ha hagut moltes queixes per el manteniment del servei de cementiris. I això fins i tot al final del ple, en l'apartat de precs i preguntes, Lluís Mercè, que no va voler intervenir en el debat perquè considerava que aquest punt era fora, que aquestes reflexions anaven més enllà del que s'aprovava, que és la concessió de la hipoteca, també va dubtar sobre què s'està fent, no? Com està treballant aquesta concessionària. Després ho explicarem. Però, i el tercer aspecte que també es va tractar en aquest punt va ser la carta. Aquesta carta que la regidora de Salut Pública, Elisabet Pérez, va enviar als propietaris de nínxols en els cementiris explicant el motiu de l'increment de la taxa de cementiris que s'apliquen les ordenances d'aquest any.
Perquè vostès tinguin diguem-ne una certa referència a l'hora d'escoltar el que ve a continuació, que és un debat de prop de 40 minuts, els llegim la carta textualment, la carta que va enviar Elisabet Pérez. Diu, benvolguda ciutadana, benvolgut ciutadà, m'adreço a vostè per diverses raons. En el recent ordenament del cartipàs municipal he rebut l'encàrrec de gestionar el servei de cementiris i per això m'agradaria fer-li saber que lamentem no haver comunicat amb suficient claretat les raons que han portat a la pujada de preus d'aquest servei. Seguidament em plau referir-li algunes de les raons d'aquesta puja. L'Ajuntament de Sitges el 2006 va realitzar una nova aposta per a iniciar la modernització, actualització i millora del servei de cementiris. A l'acord de ple de 4 de desembre del 2006 es va aprovar per part de tots els grups polítics, diu la carta d'Elisabet Pérez, la concessió de la gestió a l'empresa guanyadora del concurs públic, Gestió Integral Cementiris de Nomber SL. En aquesta aprovació va quedar també unànimament aprovada la llista de taxes del servei per al 2008. El canvi de les taxes en respon a una actualització dels preus, ja que els anteriors havien quedat desfasats només amb l'augment de l'IPC, tal com es venia fent des de fa molts anys. No obstant, farem una valoració de les peticions rebudes i més endavant donarem una resposta. Amb aquesta aposta, que l'Ajuntament va iniciar el 2006 per la modernització del servei de cementiris en un any, si les obres evolucionen com fins ara, els sitgetans i les sitgetanes tindrem un tanatori municipal que fa temps en reivindicàvem tots, amb sales de vetlla i un forn crematori per evitar desplaçaments innecessaris a les persones que opten per aquest servei, a més d'unes instal·lacions a l'alçada del municipi i dels seus ciutadans i ciutadanes. Des de l'Ajuntament vetllarem perquè aquest canvi es faci visible des d'ara fins a la inauguració del tanatori que es mantinguin el temps per tal que la qualitat del servei sigui l'adequada. Resto a la seva disposició i li envio una salutació cordial signat Elisabet Pérez, regidora de Salut Pública. Segons sembla, en aquesta carta hi ha alguns aspectes que, per almenys com es va expressar ahir en el ple, no responen a la realitat?
Hi hauria dos temes. Per una banda, una consideració prèvia per part de Convergència i Unió que s'envia una carta utilitzant les dades, una carta que Convergència i Unió valora com a política per utilitzant les dades dels propietaris dels nínxols. Però més enllà d'això hi ha un aspecte...
És a dir, s'entendria una hipotètica vulneració de la llei de protecció de dades?
Correcte. Però el tema més jutjat com a més greu per part de Convergència i Unió és quan a la carta es diu que en aquesta aprovació va quedar també unànimament aprovada la llista de taxes del servei per al 2008.
D'acord, és a dir, en l'aprovació que es va fer perquè Nomber gestionés els cementiris de Sitges, quan la regidora refereix a que aquesta aprovació portava implícit l'aprovació també de l'augment de les taxes, S'entén que això no és així.
No és així, segons es va explicar, perquè l'aprovació de la concessió va ser en un ple i l'aprovació de les taxes va ser quan es van aprovar les ordenances municipals de taxes. En l'aprovació de la concessió, tots els grups sí que van votar a favor unànimament, en l'aprovació de les ordenances municipals, que va ser en un altre ple, no van aprovar tots els grups aquestes ordenances municipals. Per això Miquel Forns va exigir una disculpa pública de la regidora per haver posat dades falses en la carta. Elisabet Pérez va intentar justificar el fet d'aquesta argumentació dient que l'aprovació de la concessió portava implícita l'aprovació d'aquestes noves taxes. De tota manera, després l'alcalde Jordi Baiget va dir que revisaria el contingut de la carta i el procés d'aquesta aprovació, i si s'havia comès alguna equivocació o s'havia emès alguna consideració que no era la correcta, es rectificaria.
Va sonar una mica esmenar la plana? O no?
Sí, una miqueta sí.
Una miqueta sí. O sigui que Joan, hi ha aquests tres temes sobre la taula: per una banda, l'hipoteca sobre la pròpia obra per poder-la executar, l'obra del tanatori; per una altra banda, la qualitat del servei que està donant l'empresa en els cementiris municipals; i, per altra banda, la carta d'Elisabet Pérez.
I finalment, el tema que queda al final de tot, que és què passarà a partir d'ara amb aquest increment de taxa, perquè no queda clar que aquest increment de taxa enguany s'ha aplicat i no es rectificarà, sí. Però quina serà la solució que a partir d'ara es donarà, perquè arrel de les moltes queixes rebudes en la mateixa carta de la regidora i també ahir en les consideracions que feien els membres de l'equip de govern, quedava clar que probablement es reconsiderarà algun aspecte d'aquesta nova taxa. Fins i tot al final del ple, no està gravat, no ho sentirem, en l'apartat de precs i preguntes, Lluís Mercè proposava...
Una vegada més, perquè era una proposta que li comentàvem a en Joan, que havia formulat ja abans.
Efectivament.
Que els propers anys no es cobrés aquesta taxa.
Exacte, que durant els propers 4 anys aquesta taxa quedés no es cobrés, i aleshores a partir del següent any s'apliqués aquesta taxa amb l'increment de l'IVA, de l'índex de preus al consum corresponent. Això seria el que, bé, en conjunt va portar aquest llarg debat, un debat no, amb un to en alguns moments dur, no direm crispat perquè no ho va ser, però sí que es va pujar el to, sobretot amb aquesta pica baralla política sobre les valoracions que s'havien fet de les votacions de les taxes per part de l'oposició. També hi ha una cosa implícita, que aquesta taxa, i això va motivar una intervenció de l'interventor, també al final no queda aquí tampoc registrat, que és que això és una taxa i les taxes no tenen IVA, però aquesta taxa és cobrada per una empresa privada, que és el concessionari, i les empreses privades sí que tenen una relació mercantil contractual que sí que està subjecta a IVA, i aleshores sembla ser que no està clar si una taxa cobrada per un privat ha de portar IVA o no.
D'acord.
Interventor.
Més que res, suposo, perquè la taxa l'aprova el municipi.
La taxa l'aprova el municipi i va sense IVA, directament. El que passa és que, clar, en el moment que qui la cobra no és el municipi, sinó que és un intermediari, que és un privat, aleshores, teòricament, podria portar IVA. I el que va recomanar l'interventor és que, en qualsevol cas, es faci d'una... Com no hi ha una jurisprudència clara al respecte, el que hauria de fer l'Ajuntament és decidir-se sempre per la mateixa fórmula.
D'acord.
O s'apliquen en IVA o s'apliquen sense IVA, però totes.
D'acord.
I això és el que va recomanar a l'interventor. És un debat també molt tècnic que se'n va més enllà del que és en el fons. Al final el debat gairebé el va tallar Lluís Mercè dient bé. Diu estem aquí per la hipoteca, no?
Doncs parlem
de la hipoteca
i ja està.
I prou.
Dura 38 minuts.
Sí, 38
i per on comença?
De debat comença amb l'argumentació de Miquel Forns entorn. Va lligar-ho també amb les matriculacions de la piscina, una miqueta també per parlar dels serveis municipals en general. I després ja passa a considerar per una banda les taxes i per una altra banda la carta. Continua Jorge Carretero del Partit Popular, que també expressa els seus dubtes per la gestió de la concessionària. Armand Paco explica que l'ampliació de la hipoteca és una operació normal sempre i quan doncs, sigui possible. Elisabet Pérez, que doncs, explica el per què va fer aquesta carta, i aquí es genera la resposta de Miquel Forns i les explicacions de l'alcalde Jordi Baixet. Escoltem el debat.
Recordem que en la sessió plenària del passat 14 de gener aquest ple va aprovar, amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'aval d'una hipoteca pel conjunt íntegre de l'increment de pressupost d'inversió a favor de la concessionària d'un altre servei públic, la piscina que el govern anomena municipal. Entre parèntesi, aprofitem per mostrar la nostra sorpresa davant l'anunci que la piscina obre un nou període de matriculacions gratuïtes. És que el negoci ja no funciona? És que les previsions d'usuaris no s'han acomplert? Què passa amb la gent que ha pagat religiosament la matrícula d'alta? Se'ls veurà recompensats? Si és pública la piscina, com es pot anul·lar un preu públic sense passar pel ple de l'Ajuntament? Un cop més, les seves obres faraòniques no tenen la base sòlida suficient perquè siguin sostenibles des del punt de vista econòmic i social. Tornem al punt d'ara. L'Ajuntament, en aprovar aquesta hipoteca, està, com dèiem, aleshores hipotecant la futura transmissió d'aquest dret a un altre concessionari si l'actual no pogués fer front a les despeses i a la prestació del servei. Bé, perquè entrés en una situació de fallida, bé, perquè així li interessés al municipi o als seus futurs governants. Ja en aquell ple vàrem mencionar que tot i les clàusules de concessió, que tot i les clàusules de concessió permeten, com ho diu l'Ajuntament, com molt bé diu el dictamen, hipotecar el dret concessionari prèvia aportació de l'Ajuntament de Sitges, també s'ha de tenir clar que la hipoteca que amb el permís de l'Ajuntament es concedís a l'empresa Gestió de Cementiris Integral de Nombert, SL, condicionaria també la futura transmissió d'aquest dret a un altre concessionari si l'actual no pogués fer front a les despeses i a la prestació del servei. Pels motius abans citats, com així ho entès també la secció quarta de la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem en la seva sentència de data 31 d'octubre de 2006. Per tant, el nostre vot serà contrari a l'autorització de constitució d'hipoteca sobre el dret real de concessió. I agrairíem que l'equip de govern s'estalviés aquesta clàusula de concessió, ja que d'aquesta manera ens asseguraríem que les societats que hagin de gestionar els serveis públics de tots els sitgetans fossin el suficient solvents. I no només això, perquè en aquest punt de l'ordre del dia ens trobem davant d'un altre cas fregant de la ineficàcia del govern socialista tan denunciada per aquest grup municipal. Un projecte que es va aprovar, el del tanatori municipal, no es pot acabar perquè s'han acabat abans els recursos econòmics. Una de dues: o es va pressupostar malament o es va pressupostar a la baixa. I dic que ens tornem a trobar davant d'un altre cas de la ineficàcia del govern socialista perquè la història es torna a repetir. No es recorden com va acabar el projecte de la piscina municipal o el del nou camp de futbol de Pinsbens? Fem memòria. La piscina, a part del retard en l'execució de l'obra, tenia un cost previst de 3,3 milions d'euros i va acabar costant-nos gairebé 4,6 milions d'euros, un increment del 35% més del previst. I el nou camp de futbol de la Blanca Subur? D'un pressupost d'adjudicació de 3,2 milions d'euros, es va passar a un cost final de 5,5 milions d'euros, un 70% d'increment del preu d'adjudicació. Quina mena de rigor és aquest en la seva gestió financera? Gestionant així és com el nostre ajuntament ha entrat en crisi. Tanmateix, aquesta vegada, el govern socialista pretén aprovar l'autorització d'aquesta hipoteca sense presentar cap informe financer que justifiqui que cal fer aquesta hipoteca. És a dir, tot i que en el si de la comissió informativa corresponent el vam reclamar, no es disposa de cap document que en justifiqui, i és més, que justifiqui davant l'entitat bancària que cal demanar aquesta hipoteca. Perquè realment està justificant l'increment del pressupost. Vostès ho saben? Perquè nosaltres no ho sabem. Encara que no sigui un informe preceptiu, ha d'existir un document que justifiqui aquesta operació. Quina és aquesta manera tan poc seriosa de treballar? Disposen ja dels estats anuals i l'informe de gestió que ha de presentar la concessionària abans del 31 de setembre? El plec de clàusules diu 31 de setembre. El mes acaba amb 30. Com disposa la clàusula número 52 del plec? Quin cànon està pagant la concessionària? Si és que n'està pagant algun. La gestió del servei per part de l'empresa deixa molt que desitjar i, per tant, el govern ha de fer complir el que ja ha estipulat el plec de clàusules, especialment quan a neteja i manteniment. I no només això. Aquestes darreres setmanes, les butxaques dels sitgetans i de les sitgetanes han patit l'augment desmesurat de fins un 216% de les taxes de manteniment de nínxols del cementiri, així com altres augments notables d'altres serveis funeraris. És a dir, per una banda, l'augment de les taxes, i per altra, la constitució d'aquesta hipoteca, sense que tot plegat s'hagi traduït en una millora de l'estat degradat del vell cementiri de Sant Sebastià ni en una millora de part dels serveis dels enterraments. És remarcable que la sol·licitud d'aquesta hipoteca sigui paral·lel en el temps a l'augment desmesurat de les taxes del cementiri. És que l'augment de les taxes justifica la concessió de la hipoteca per part del Banc de Sabadell? Però a més de tot, molts sitgetans han rebut a casa seva una carta aquest estiu de la nova regidora responsable de cementiris, senyora Elisabet Pérez. Carta que ens agradaria comentar per la connexió del tema amb la hipoteca que ara ens plantegen autoritzar. D'entrada, la regidora Pérez fa un ús que es podria considerar indegut de les dades personals protegides per llei. Almenys, la legislació en protecció de dades així ho disposa. Aquestes dades estan al servei de l'Ajuntament per informar de qualsevol cosa relativa als serveis municipals, en aquest cas, els serveis funeraris, però no per intentar justificar-se i per pura propaganda política que a sobre no s'ajusta a la veritat. L'Ajuntament té accés legítim a la informació sobre els titulars dels nínxols dels cementiris, en la mesura que aquesta informació és necessària per a la prestació del servei, per fer el seguiment de la gestió del servei i a fi de poder realitzar estudis. Resulta obvi que la carta de la regidora Pérez no s'inclou en cap d'aquests supòsits. La recent regidora de cementiris ens ha regalat una perla aquest mes d'agost en forma de carta. Tinc aquí còpies de la carta, per si algú encara no l'ha vist. Val la pena. És una carta sense data, dirigida als propietaris de nínxols. Fa una justificació inacceptable, enganyosa i falsa de l'increment de les taxes del cementiri que el seu govern ha tirat endavant i que ara es completen amb aquesta hipoteca de l'empresa concessionària del servei municipal. Ens explicarem. La regidora de cementiris manifesta que en el ple municipal del 4 de desembre de 2006 es va aprovar per part de tots els grups polítics la concessió de la gestió integral dels nostres cementiris a l'empresa que guanyà el concurs públic, Gestor Integral Cementiris de Nombert SL. Unanimitat que és certa i que molt bé recull l'acte de la sessió. Però aleshores la regidora tergiversa la realitat i diu literalment: en aquesta aprovació va quedar també unànimament aprovada la llista de taxes del servei pel 2008. Cosa que és totalment falsa, perquè les taxes per l'any 2008 no es van aprovar fins al mes d'octubre de 2007, durant el ple extraordinari de les ordenances fiscals de l'any 2008, que permeti'm recordar-li, senyora Elisabet Pérez, Convergència i Unió no va recolzar. Per tant, vostè no es pot inventar manifestacions d'aquesta categoria per intentar-se justificar. Com vam dir aquest estiu, posicionant-nos sobre l'augment desmesurat que vostès, senyors socialistes, han aplicat a les taxes de manteniment dels nínxols, des de Convergència i Unió entenem que cal una actualització dels preus de manteniment. Però l'augment hauria de ser gradual en els exercicis i no de cop com l'han aplicat vostès. No es pot enviar una carta als sitgetans dient una cosa que no és certa. Això és enganyar la ciutadania. Per tant, demanem que la regidora demani disculpes públicament als ciutadans i els grups polítics municipals als quals imputa una decisió que no és seva. I exigim que la regidora enviï una altra carta rectificant les seves manifestacions, una carta que aquesta vegada s'ajusti a la veritat dels fets i dels acords presos en sessió de ple. Una carta que haurà d'enviar a totes i tots, a totes i cadascunes de les persones a les quals va adreçar-los la carta anterior. I si això no ho fa d'aquesta manera, serà el grup municipal de Convergència i Unió, en el nostre dret legítim d'informar la ciutadania de Sitges, el que informarà a totes aquestes persones en format de carta de les seves falsedats. La pujada de taxes del 2008, que hem denunciat des del grup municipal de Convergència i Unió, no es pot mai aprovar el 2006. Per tant, com hem dit, exigim una rectificació pública i per escrit. Assumeixin, senyor alcalde, amb el mateix orgull que diuen que treballen, que han apujat les taxes del cementiri perquè no poden fer front als serveis que ha de prestar per la delicada situació financera del nostre Ajuntament, per culpa seva i de la seva nefasta gestió. Si ho fa temps que ho denuncia, assumeixin amb valentia les decisions que prenen i no enganyin a la ciutadania amb sopars de duro. El poble de Sitges es mereix un govern molt més responsable, més rigorós i més eficient. Ja avisem que des d'ara el grup municipal de Convergència i Unió exigirà un alt grau de rigorositat en la tasca de govern, com hem fet sempre. Se'ns demana la col·laboració als partits de l'oposició en els greus moments de crisi que estan arribant. Fins i tot, el discurs del senyor alcalde, el dia de l'11 de setembre, Diada Nacional, així ho va explicitar. Doncs bé, la nostra condició ineludible és que el govern accentuï la rigorositat en la seva gestió i faci una administració excel·lent del govern municipal, sempre a l'alçada del que es mereixen els sitgetans i les sitgetanes. Gràcies.
Més paraules, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Nuevamente, y ya son varias las ocasiones en las que ha sucedido, pasa a aprobación por este pleno la constitución de una hipoteca sobre la concesión administrativa sobre bienes de dominio municipal. Y si bien ello supone una operación perfectamente normal, pues está recogida en el pliego de cláusulas, no deja de estar exento de dudas y matizaciones, en este caso derivadas, todas ellas, de la trayectoria que la gestión de cementerios municipales está teniendo desde su adjudicación a la empresa actual. Ciertamente a nadie se nos escapa el estado de conservación cada vez más deficiente de los cementerios municipales, y para quien no tenga ocasión de visitarlos baste la lectura de las numerosas cartas de queja que en este sentido se publican en rotativos locales. Todo ello sin perjuicio de la incomprensible y hasta ahora no resuelta mutilación de la puerta de acceso al cementerio de San Sebastián. Igualmente, a nadie se nos ha escapado la importante subida, como ya se ha comentado anteriormente, que, en contraprestación de tan magnífico servicio, ha tenido la tasa municipal de cementerios. Objeto también de numerosas quejas, especialmente por aquellas economías más castigadas. Por otro lado, ya entendemos que la financiación del tanatorio puede contar con ayudas externas a la empresa. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto el acuerdo que se nos presenta puede ajustarse a la realidad financiera y a las necesidades reales de explotación del servicio, o si por el contrario implica nuevamente una carga más a nuestro patrimonio. En este sentido, remarcar la ausencia del mencionado informe económico. Y me explico. En primer lugar, y modificando sustancialmente el contrato firmado por las partes, por acuerdo del Pleno de fecha 7 de mayo de 2007, se adelantó, sin más justificación que un breve informe retórico del regidor, el señor Millán, la fecha a partir de la cual la empresa adjudicataria empezaba a hacer suyos los ingresos derivados de las tasas municipales por la utilización o prestación de estos servicios. Dinero que hasta el momento se ingresaba en el erario público. Así, en el pacte según Punsing establecía sobre el traspaso de la gestión del cementerio que el traspaso de la gestión de los cementerios del ayuntamiento a la concesionaria se efectuará en el momento de entrada en funcionamiento del tanatorio, momento en que la concesionaria se hará cargo de la íntegra gestión de los cementerios y servicios funerarios, momento en el que también se traspasaba, por supuesto, el cobro de las tasas correspondientes. Resulta evidente que ni en mayo de 2007, ni siquiera a fecha de hoy, el referido tanatorio está en funcionamiento, motivo por el que se tuvo que modificar el contrato en beneficio de la empresa concesionaria. Así, en ese pleno se aprobó la modificación del pacto según Punsin del referido contrato, acordando que dicho traspaso de gestión se efectuara a la fecha que la comisión de seguimiento de la presente concesión lo considere preciso. Y en ese mismo pleno, coherentemente con la anterior modificación del contrato, se aprobó la modificación de la delegación de facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público a favor de la Diputación de Barcelona. Sin embargo, y siendo esta una decisión posterior a la licitación y no estar estos ingresos contemplados en la cuenta de explotación de la empresa, ahora se hipoteca la concesión por casi la totalidad del importe de las obras como principal. Importe que supera con creces dicho valor si sumamos los intereses lógicos en este tipo de operaciones. Las obras se valoran en unos 3,8 millones de euros y la hipoteca es de unos 3,5 millones. En segundo lugar, cabe destacar la poca definición y la incerteza del coste real de las obras proyectadas. Así cabe hacer un poco de memoria respecto a los proyectos que se están ejecutando y sirven de justificación de hipoteca pedida. En el pleno 16 de abril de 2007 se produjo la aprobación definitiva del proyecto básico modificado de la construcción del tanatorio, en cuyo texto se transcribió el informe del ingeniero municipal, señor Óscar Villas García, en el que cabe destacar las siguientes consideraciones que hacía el proyecto presentado por la empresa adjudicataria. En cuanto a infraestructuras, sin saber cap estudi exhaustiu de la xarxa de serveis existents ni futura, de tal forma que no es pot considerar encertada la quantificació econòmica de les obres, almenys en quant a l'obra civil. Ni tan sols apareix la valoració econòmica de les xarxes de subministre elèctric, de telefonia o la de subministre d'aigua potable, i l'enllumenat està valorat en només 13.000 euros, molt lluny del valor real d'una xarxa mínimament útil a la zona. Conclusions del mateix informe. Desconeixent l'ús que es vol fer del projecte bàsic modificat del tanatori municipal, situat al cementiri de les Proelles en el terme municipal de Sitges, es proposa, almenys en allò que fa referència a les infraestructures, no tenir en consideració el pressupost d'execució material que hi figura i, en cas contrari, que quedi constància de que el cost de les obres necessàries, legalització de xarxes elèctriques al marge, és molt més elevat que no el que s'inclou al projecte. En el pleno de 1 d'octubre de 2017 passa l'aprovació inicial del projecte executiu, que ha quedat, además, aprovado definitivamente ante la falta de alegaciones. En este acuerdo también se transcribe un informe del mismo ingeniero municipal donde se hace referencia a que el proyecto sigue sin incorporar ningún tipo de información referente a la adecuación de la red de alumbrado del vial a la red de alumbrado existente, cálculo de líneas, necesidades de modificaciones del cuarto existente, etc. El proyecto ejecutivo del tanatorio municipal no incorpora ningún perfil longitudinal de las redes de saneamiento del vial. El proyecto ejecutivo del tanatorio municipal sigue sin incorporar cap annex de cálculo de la red de recollida de aguas pluviales. El proyecto ejecutivo del tanatorio municipal sigue sin incorporar cap annex a la memoria de las necesidades de agua de rec para las zonas verdes. Por lo que concluye, dando el visto bueno al proyecto, si bien con una serie de enmiendas que no voy a mencionar. Como conclusión a todo lo anteriormente expuesto, este regidor y su grupo municipal tienen la sensación que en este contrato la empresa adjudicataria campa por sus respetos, sin un control y sin un seguimiento efectivo y eficiente del servicio por parte de su gobierno, siendo los silletans y silletanas de a pie los más perjudicados. Finalmente, remarcar que siendo el servicio de cementerios un servicio municipal obligatorio, es una decisión exclusivamente política, que no es nueva en su gobierno, la de repercutir el mayor coste del servicio directamente sobre los usuarios. Me explico. Ustedes manejan el presupuesto y deciden dónde aplicar los ingresos. Y claramente prefieren alimentar y seguir alimentando, como ya se ha denunciado aquí, su política clientelar, donde no le falta nunca presupuesto, y sin embargo, en servicios tan básicos y obligatorios, ustedes transfieren la totalidad del coste a los usuarios. Eso también lo podemos observar en el caso de la piscina municipal, con cuotas más caras que las propias de una piscina privada. Sin embargo, y dada la importancia de este proyecto para con la villa de Sitges, nuestro voto será positivo como lo ha sido en otras ocasiones, aunque no estamos en absoluto conformes con la gestión que están llevando hasta este presente momento. Y instamos a que se pongan a trabajar en serio y con rigurosidad para realizar un seguimiento y un control efectivo, no como hasta la fecha. Muchas gracias.
Muchas gracias, senyor Mercè.
No, jo ja...
Ah, val, d'acord.
Després jo faré
molt bé,
la
molt
meva
bé.
Intervenció.
Senyor Van Paco.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, en allò que jo no sigui capaç de respondre, suposo que la meva companya, Elisabet Pérez, els hi pot donar informació. Miri, jo no entraré a discutir bona part de la informació que aquí s'ha donat. Donaré alguna pinzellada sobre alguna de les coses que a mi em xiulen les orelles i que em semblen injustes i de poc rigor que es digui per part d'algun representant polític. A veure, la subrogació d'aquesta hipoteca sempre és possible, és a dir, l'ampliació de la mateixa o la petició de la mateixa, ja ho ha dit vostè, senyor Forç, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, fem un repàs de la feina que ha fet el govern municipal en la gestió de determinats equipaments o la construcció dels mateixos. Bueno, em sembla molt bé. En qualsevol cas, no estem fent una cosa que no es pugui fer, i segon, en qualsevol cas, si aquesta empresa fes fallida, evidentment l'Ajuntament se'n faria càrrec i sempre podria haver-hi un tercer que subrogaria la hipoteca per tirar endavant amb el negoci. Donada la conjuntura actual, pensem que no és una mala solució, entre d'altres coses, perquè a més aquesta empresa ha gestionat 33 municipis al servei de cementiris. En les qüestions tècniques, senyor Carretero, ens perdrem tots plegats i avorrirem a la gent. És evident que el projecte s'adjudica mitjançant un projecte bàsic i quan s'efectua el projecte executiu apareixen totes aquestes coses que diu l'enginyer tècnic municipal, coses que evidentment ha hagut d'assumir l'empresa, com no podia ser d'una altra manera, motiu pel qual hi ha un major cost en l'execució final de l'obra. Com a conseqüència d'un major cost en l'execució final de l'obra, aquesta empresa que tenia pensada una hipoteca segurament d'X diners ha d'ampliar-la, aquesta és la realitat. I a més això no té res a veure amb el conjunt de preus que en aquests moments estan cobrant pel servei de cementiris, que ben és cert, sí que han tingut una puja important, però que vull recordar a tots plegats que aquí tothom va votar favorablement a aquest model de gestió i a la construcció d'un tanatori municipal perquè enteníem tots plegats que feia falta aquest equipament. Fins ara la gent estava utilitzant els serveis de l'hospital. En qualsevol cas, sí que hi ha dues coses que no vull deixar passar, perquè aquestes sí que són mentida. És a dir, textualment, el senyor Fons diu una cosa que no és certa és enganyar la ciutadania. Dos exemples, senyor Fons. Algú va dir que el pont de Can Girona estaria fet en 6 mesos a l'any 2003, i ho va escriure. I algú va dir que no donaria llicència al Caprabo fins que no hi fossin els accessos de Massalva. D'acord? Per tant, si algú diu que el Barça guanyarà la Lliga i no la guanya, evidentment està dient una mentida. Evidentment està dient una mentira. El desig de l'equip de govern és explicar les coses tal com han passat i si alguna correcció hem de donar a la informació que s'ha tramès al ciutadà, doncs no dubti que ho farem. I la segona qüestió, vostè exigirà gran rigorositat a l'equip de govern, la mateixa que jo els exigeixo quan ha sigut govern i que ara, quan són oposició, demanen del govern. Home, si ho som rigorosos, ho som amb una banda i a l'altra. I aquest govern, li ben asseguro que ha sigut rigorós o procura ser-ho la seva gestió de la mateixa manera que ho va ser quan feia d'oposició. Gràcies.
Senyora Elisabet Pérez.
Senyor Miquel Forns, el seu perfecte to en la seva exposició no li confereix veritat a les seves paraules. Des de la regidoria de cementiris vam estar rebent cartes de queixa, certament moltes, respecte de la taxa del cementiri i algunes respecte del manteniment del cementiri vell. Aleshores, com que veiem que aquestes cartes anaven increixendo el seu número, vam decidir fer una resposta massiva per tal d'evitar a la gent el viatge a l'OH per realitzar la seva queixa. Sabem tots que la majoria de gent que té un nínxol és gent gran i el fet de fer gestions i fer instàncies doncs, li és un entrebanc. Segons el que tinc entès, amb l'aprovació de la concessió de la gestió del cementiri a l'empresa, anava la proposta de les noves taxes, que si bé no es van aprovar directament en l'adjudicació, va ser aquesta proposta la que es va aprovar amb les ordenances que vostès diuen que van votar en contra. Hi ha una certa incongruència, però les coses van així. Després... em sembla que res més. Senyor alcalde, gràcies.
Senyor Miquel Font.
Sí, aviam. A nosaltres ens sembla molt bé que donguin explicacions a l'allau de cartes que diuen, de queixes que diuen que han rebut a la regidoria respecte a l'augment desmesurat, repeteixo, d'un 216% de les taxes de manteniment dels nínxols. Jo no sé si en una carta s'estalvien que la gent va a l'OAC. No ho sé, sincerament. Però en qualsevol cas, si aquest govern decideix que ha de donar explicacions, el que ha de donar és explicacions certes. I si vostè creu, senyora Pérez, que tenien entès que en l'acord aquest de ple hi anaven incloses les taxes, doncs no ho té ben entès, perquè això no és així. Per tant, insistint en el rigor que ha de tenir el govern quan actua o quan es dirigeix als ciutadans per informar, tornem a preguntar. Hi haurà una rectificació pública d'aquest greu error per part del govern?
Miri, senyor Miquel Fons, primer, el seu discurs, que és un discurs realment cara a la galeria, perquè comença dient, les seves obres faraòniques. Si fer una piscina municipal és una obra faraònica, entenc perquè vostès no la van fer, perquè eren incapaços. No? Les seves... han fet... clar, és que es poden parlar les coses molt més simples, molt més senzilles, sense intentar fer un gran discurs basat en una sèrie d'adjectius absurdament, senyors socialistes, faraòniques, vostès no tenen rigor. I em torno a repetir, no vull repetir el que hem fet, perquè és una realitat. Parlem del tanatori. Miri, el tanatori és una aposta d'aquest equip de govern, i no només d'equip de govern, jo sé de molts altres grups, que van ser incapaços de portar-lo endavant i nosaltres al final s'està construint. I el més important és que aquest poble tindrà un tanatori digne. Això és l'important. Que no serà una obra faraònica, que serà un tanatori com a equipament que tenim que tindre perquè els sitgetans ho demanaven. Que a més, amb un procés d'externalització o de concessió, no només de fer una obra, sinó d'un servei, hi ha problemes, clar que n'hi ha. O és que vostès són tan perfectes que no en tindrien mai. Miri, si vol, li recordo, i no vull fer-ho, la quantitat de problemes en les seves desviacions de les obres. Si no, el pavelló, aquell cobriment de pavelló, li puc dir jo exactament tot el que es va fer. O sigui que, parlar de rigor, jo estic absolutament d'acord amb vostè, senyor Miquel Fons. Parlem de rigor, sí senyor. I nosaltres estem intentant aplicar aquest rigor en benefici de fer equipaments en el poble de Sitges. Que tenim errades, i tant, senyor Miquel Fons, només faltaria. Segur que si jo em llegís tots els informes i no tingués res més a fer, doncs segur que trobaria errors i dirien canvin això, canvin allò, facin allò. Què hem de contestar els ciutadans? Només faltaria, és una premissa nostra. I que contestem amb bona voluntat, que es podem haver equivocat, que alguna dada que ja averiguaré, i si és així no es preocupi, a nosaltres no s'escau els anells mai de demanar excuses, no amb el to que vostè fa, com dient el gran drama. No? Molts... escolti, nosaltres no se'ns cau els anells per dir, escolti, rectifiquem, hem fet això. Per què? Perquè és dintre la normalitat que alguna vegada hi hagi alguna equivocació. Ara, l'important és, escolti, està en marxa el tanatori, que a més s'ha d'hipotecar una empresa, perquè no és empresa, no s'hipoteca a l'Ajuntament, que quedi molt clar, que aquí sembla com si hipotequéssim a l'Ajuntament. No senyor, és una empresa que demana una ampliació per continuar amb les obres que, per cert, seran unes obres que deixaran un patrimoni al poble de Sitges que valdrà més, que això ja és molt bo pel poble de Sitges, perquè al final el tanatori serà del poble de Sitges, l'únic que la concessionària farà la gestió. Que durant aquest any, i és cert, que no estem contents de com ha sigut la gestió del cementiri antic, sí senyor, és cert, i estem intentant posar remei amb aquesta situació. I l'altra, que s'ha cobrat una taxa, que es parla del 300% o 280, que ha sigut de 8 a 25 euros, de 8 a 25 euros, aprovada aquí, en aquest ple de l'Ajuntament, i que nosaltres la carta ha sigut amb la voluntat de dir, escolti, vostès és possible que tinguin raó i el que volem és a trobar una solució en aquest tema, perquè aquest Ajuntament i aquest govern té clar que trobarà una solució amb això, i estem treballant amb això, i precisament jo diria que hi ha algun grup polític que, a més, ha volgut vindre a parlar amb mi com s'ha de fer, i no només estar aquí posant sobre la taula grans discursos, i parlar-ne, i millor podem trobar una solució, conjuntament. I l'altre, escolti, clar que vull parlar amb tots els grups de l'oposició, no només per solucionar aquest tema, sinó per solucionar problemes que els Sitges en aquest moment té que afrontar un repte. Però no cal que vostè ho vagi bombant aquí. La veritat és que vaig parlar amb vostè i amb alguns grups per començar a parlar una sèrie de taules de diàleg sobre temes de Sitges. Jo l'únic que vaig dir, perdó, allà és vaig oferir la mà, cosa que vostè me l'ha ofert i que està molt bé. Però és cert que una cosa simple, que pot haver-hi mils informes de tècnics, que per cert els tècnics fan molt bé la seva feina, una cosa simple és, nosaltres tirem endavant un tanatori que s'està construint i inaugurarem un tanatori, i no serà faraònic, serà un tanatori, que a més serà un bon servei per als sitgetans que ja se'l mereixien, que estem treballant per reconduir el tema del el tema del cementiri antic i que tenim un objectiu molt clar, el dia 1 de novembre perquè tot això que és un dia assenyalat doncs estigui i que les persones que tenen allà els seus difunts o persones que van allà a acompanyar a altres se sentin satisfetes amb la feina i estem a sobre i treballant amb això. I l'altre és, aquest tema de les taxes, aquest tema estem en vies de portar solucions. Solucions que volem parlar amb els grups polítics que van aprovar-les, clar, lògicament, els que no, si no les van aprovar, no, perquè lògicament no és una solució que ha de prendre només el govern, sinó que els grups polítics estan aportant bones idees perquè això sigui així. I això és així. I després podem dir que si la gestió, que si estem en crisi, està hasta el banc Lehman i està tothom. O sigui, és un problema que, a veure, lògicament, gent molt més entesa que nosaltres en economia està en crisi. No és un problema només d'aquest Ajuntament. Però la veritat és que la realitat la resumeixo molt ràpidament i no cal fer tants discursos, és molt senzilla. Escolti, nosaltres, el territori està en marxa, aquesta empresa necessitava per continuar aquesta hipoteca, nosaltres l'aprovarem, inaugurarem el territori, donarem un servei, estem treballant perquè l'1 de novembre estigui solventat el problema del cementiri, del manteniment del cementiri vell, i el tema de les taxes, amb bona voluntat, quan es va rebre totes aquestes queixes, es van enviar una carta que podem analitzar, i que si hi ha alguna cosa que vostès creuen que és un gran i molt greu engany, que pot ser una errada, pues nosaltres no tenim cap problema amb rectificar, només faltaria. Això ha de fer un govern, cosa que quan vaig estar a l'oposició molts no rectificaven de res. Però bueno, aquesta era la realitat. Llavors, a partir d'aquí, bueno, aquest és el discurs que crec que es debat aquí, i a partir d'aquí l'important és passar a l'aprovació o no, ara té rèplica, sí, de la hipoteca. Digui, senyor Fons.
Gràcies, senyor alcalde. Vostè és l'alcalde i pot fer grans discursos, però penso que els regidors d'aquest ple també en podem fer de grans discursos, en qualsevol cas són els nostres. Vostè pot, home, sí, m'ha dit aquí no ha de venir a fer grans discursos i vostè ens n'acaba de fer un de molt gran, per no entrar més en el detall. Miri, aquesta carta no és un error, és una carta política, perquè inclou un acord que en qualsevol cas és un error, ni s'ha mirat aquest acord, perquè vostès aquí ens fan responsables a tots els grups d'un augment de taxes que no és cert. I per tant hi ha d'haver una rectificació, i no és una pura rectificació concreta de mira, ens hem equivocat, perquè el contingut, tot el contingut de la carta és un contingut molt polític. Per tant, evidentment, més enllà de l'error de la frase, hi ha d'haver una rectificació, entenem nosaltres, política. I escoltin, en comencem a estar cansats. Quan no tenen arguments, recorren al passat. Igual que vostès no. Aquest grup, des de que ha pres possessió, sempre ha intentat mantenir-se al marge del passat, perquè vostès també els afectaria. Perquè vostès constantment van retraient coses i nosaltres anem aguantant. Però li vaig dir un dia, senyor alcalde, quan vostè era regidor de Cultura, podríem també entrar a intervenir amb actuacions que van quedar molt, molt malament, com la de l'escorxador i com altres. Val? Clar, és que arriba un moment, Armand, el senyor Armand Paco, arriba un moment que, clar, que cansa.
Espera, Armand. Que cansa. Però és que li dic que sí, que pot treure amb el que vulgui, però llavors vostè sàpiga que és així. Que en realitat, els governs tenen els seus problemes. Ara, quan està Convergència i Unió, renoi, perquè si comencem a treure la llista, poden ser molt la nostra, però crec que la guanyen amb escreix. I a més, voldria dir amb coses molt més greus, que una cosa pot ser desviació d'una obra.
Digueu.
Miri, el pont de Can Girona...
Ja ho he dit abans, això.
Que, es va tornar un aval, es va tornar uns avals abans que es fes un altre pont de la plana est, o va ser la plana... Miri, no vull treure com el tema de la compra del sòtano del Retiro. Miri, jo de veritat agrairia que només accepti una cosa.
Insisteixo, quan no tenen arguments per contestar el que li estem dient, recorren al passat, doncs recorri de cop tot el passat, enllestim-ho avui i a partir d'ara comencem a parlar del president i del futur.
Jo només vull que vostè reconegui una cosa. Només que reconegui una cosa. Que errors n'hem tingut tots. D'acord? Vale. I una vegada que tenim errors, lògicament, és lògic que vostès facin la crítica dels seus errors, però, a veure, tampoc facin una espècie, com nosaltres tampoc hem de fer, i si no entrarem en això tots, de fer una espècie de bandera dels errors. Errors en tenim, i rigor en volem més que ningú, i segur que vostès quan governaven també en volien, i volien que no se'ls passés aquestes qüestions. El que jo els demano és, escolti, acabo de dir, l'error de fer un tanatori no existeix, és fer un tanatori. Nosaltres, si ens hem equivocat, que no dic que sigui cert, que ho hem de valorar, és potser amb una carta que vostè creu que és molt política, fem política, Primera qüestió, som polítics, això és una cosa. L'altra és que hi hagi algun error, a seguida, senyor Mercè, que hi hagi un error que, si és així, ja l'he dit, se rectificarà, però ho he de veure, si existeix, perquè no puc, d'alguna manera, he de preguntar als meus tècnics, a tothom, d'aquesta situació. I l'altra és, home, que nosaltres millorem, després d'un any, hem de millorar la gestió del cementiri, ja dic que sí, que té tota la raó amb això, que estem a sobre i que ho hem de fer. Doncs a partir d'aquí, l'únic que demano és que d'aquests errors no fem una espècie de gran creuada, ¿vale? Que és una qüestió que tots els governs podem arribar a tindre errors, i aquest govern no és millor ni pitjor que l'altre. L'únic que fa és una realitat, que unes coses s'han fet i unes altres que no. ¿Vale? D'acord? Només és això. Senyor Mercè.
No, senyor alcalde, a mi m'agradaria que ens assinyéssim a l'ordre del dia, perquè clar, jo també puc enronar mitja hora del cementiri o tres quarts d'hora perquè el porto.
Però vostè...
Però clar, vull dir, aquí farem un monòlogo i farem un tema que crec que teníem que senyir a un tema de la hipoteca, si hipoteca no, perquè si comencem a parlar que si el Pisuerga passa per Valladolid, jo també m'hi afegeixo, Vull dir, clar, llavors aquí ens afegirem tothom,
molt
no?
Molt bé, senyor...
Ara, vull dir, jo
Mercè?
Aquí tinc també aquest tema de la carta, tinc aquí tres preguntes del cementiri, tres pregs, vull dir, clar, i la feia quan corresponia fer-les, que era a pregs i a preguntes, no? Ara, si tenim que fer i mesclar els temes, jo també m'hi apunto amb aquest mateix punt, i començo,
Sí, senyor Lluís Mercè, jo crec que li tinc que donar la raó, que aquí l'únic que es demanava és l'ampliació d'una hipoteca, i tots hem entrat en un discurs que no tenia res a veure i després es podia haver fet. Senyor David Serrano va demanar la paraula.
Sí, a veure, nosaltres, com a membre del govern, no volíem participar en aquest punt perquè creiem que tant l'Armand com l'Eli han fet la posició adient, Elisabet Pérez, i sobretot amb el resum de l'alcalde. Però jo crec que amb els grans discursos del senyor Miquel Forns, dir-li que quan parli de gestió de govern també parla d'Iniciativa per Catalunya Verds. O sigui, nosaltres ens sentim corresponsables en la mesura de la nostra porció, menys del 10% que estem a l'equip de govern, però també som responsables per el que vostè considerem bo, però també per el que considerem dolent, i per tant som responsables de la nostra gestió.
Com han pogut comprovar, aquests 38 minuts varen donar molt de sí al debat a l'entorn, senzillament, bé, senzillament no, d'aquesta qüestió, si l'Ajuntament permetia d'alguna forma que l'empresa Nomber, l'empresa gestora dels cementiris, faci una hipoteca pel valor gairebé total de la construcció del nou tanatori municipal. Al final es va aprovar?
Sí, es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i del Partit Popular, els vots en contra de Convergència i les abstencions de Nou Horitzó, Acció per Sitges i Esquerra Republicana de Catalunya. Encara va haver un punt més, un punt per la urgència, que és la creació del Consorci Sanitari del Garraf i dels seus estatuts. Va entrar el punt per la urgència i també va ser aprovat, i posteriorment es va entrar ja en l'apartat de precs i preguntes. N'hem destacat algunes. Per una banda, Convergència i Unió va preguntar si s'estan donant matrícules gratuïtes a la piscina.
Uh-huh. Tenen... El que havíem escoltat ja com a reflexió de Miquel Fort.
Sí, i se li va contestar per part de l'equip de govern que si no és correcte que es faci perquè és una concessionària, doncs se'ls farà rectificar. També vam preguntar pel currículum de la directora de l'Agència de Turisme, per si finalment es farà aquella desaladora que s'havia anunciat
a la recta de la mata,
correcte. Mm-hmm. Sembla ser que en principi s'ha desestimat perquè quan entri en funcionament la desaladora de Cunit, Sitges en principi no ha de patir per problemes d'aigua. Hi havia altres problemes, com per exemple que aquesta desaladora havia d'estar situada en el terme municipal de Sant Pere de Ribes. I també va preguntar Miquel Forn sobre les actuacions per fer front a la crisi, una pregunta que va considerar l'alcalde inoportuna perquè hi ha una sèrie de mesures preparades amb taules de treball i va dir l'alcalde que el poble necessita que els grups polítics mostrin unió i per això ha convocat els portaveus a una reunió extraordinària per parlar d'aquestes mesures abans de fer-les públiques. El Partit Popular va preguntar per el carrer Àngel Vidal per quan es faran les reformes. Es portarà tot el tema en un proper ple, va explicar-me en Paco, i a més va dir-me en Paco que l'obra al carrer Àngel Vidal aniria junta en el temps amb la resta de vianalització al tram de carrer Jesús cap de la vila. I també va preguntar al Partit Popular per Balmins, per tota la mm-hmm. controvèrsia al voltant dels
de la qüestió de la platja familiar i tot això.
I la resposta de l'alcalde va ser llei i diàleg, és a dir, fer complir la llei però dialogar. I aleshores, a partir d'aquí, simplement com són preguntes i respostes, no s'obre debat, no es fan consideracions. Qui portava bastantes preguntes, a diferència dels darrers plens, era Lluís Mercè. En Horitzó va començar fent algunes consideracions al voltant del tema del cementiri. Ja hem sentit que ell tenia ganes de parlar d'això, però parlar d'altres temes més enllà de la hipoteca, i per tant ho volia fer aquestes consideracions a l'apartat de precs. Va explicar Lluís Mercè que Nou Horitzó en el seu dia no va votar aquestes taxes, que la taxa de cementiri es va posar quan ell era regidor de cementiris, que i va acabar fent aquesta proposta que comentàvem abans de congelar entre el 2009 i el 2011 aquesta nova taxa i a partir del 2011 pujar-la l'IPC.
Congelar vol dir no aplicar-la?
No aplicar-la.
Cosa és congelar i l'altra sí, no aplicar. És a dir, que després d'haver cobrat la taxa, que l'Ajuntament no implementés, que no posés aquesta taxa ni l'any que ve, ni el 2010, ni el
2011. D'acord. I aleshores, a partir del 2011, es pugés aquesta taxa amb l'IPC.
Uh-huh. D'acord.
I també aquí va haver aquella intervenció que hem fet esment abans de l'interventor sobre el tema de l'IVA i si l'IVA s'aplica o no s'ha d'aplicar. Més enllà d'això, algun aspectes més que va portar a Horitzó i que hem destacat. Per una banda, el que ens va cridar més l'atenció sembla ser que el camp de golf està construint un nou green a una zona que seria pública, que és al costat de l'estació de bombament de la carretera que porta l'Atlàntida.
Uh-huh.
Aleshores, doncs, preguntava Lluís Mercè si s'ha procedit a algun atur d'obres o alguna institució ha procedit a un atur d'obres en aquesta instal·lació. El govern va dir que ho estudiaria, que ja els hi donaria al senyor Mercè la resposta. Després també va haver algunes preguntes d'Esquerra Republicana i d'Acció per Sitges sobre temes concrets, i ens quedem amb una reflexió final de Ramon Artigas, també del Partit Popular, arrel de la discussió que ell mateix va mantenir amb l'alcalde en el darrer ple sobre el tema de les fundacions de Prado i de Retiro. Va reconèixer Ramon Artigas que va ser molt desagradable i que la discussió va ser fruit de que no tenien el mateix dictamen l'alcalde i el senyor Artigas i ell mateix, i això es va aclarir perquè finalment Ramon Artigas va anar a visitar l'alcalde en el seu despatx i van poder arribar a un acord i van trobar l'explicació del per què s'havien enfrontat tant.
D'acord, o sigui que bàsicament no tenien el mateix document davant.
I aleshores això generava aquesta discussió, aquesta controvèrsia. Finalment l'alcalde va agrair el gest de Ramon Artigas d'anar al seu despatx a tractar d'aclarir els temes, i Ramon Artigas va reflexionar que ell no té res ell va ser president del Prado, però és soci també del el retiro i per tant no tinc res en, cap, en contra de cap de les dues entitats. I aquí es va acabar el ple.
12 i 17 minuts, hem repassat, per tant, al llarg d'aquestes dues darreres hores aproximadament el que va donar de si la primera sessió ordinària del nou curs. Passades les vacances d'estiu, la vida política sitgetant i torna, i així es va desenvolupar en aquesta primera sessió ordinària de la tardor. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà a les 9 us tornem a saludar en una nova edició de La Cel Obert. Que passin un molt bon dia. Fins demà, adeu-siau.